informat.
Les 12:06 minutets, senyores i senyors, bon dia, sóc el Pepe Collado i això ja és, sí, sí, ja és el teu matí, COPE Catalunya i Andorra fins les dues. Un matí amb moltes, moltes històries que explicar-te. D'entrada, volem parlar amb l'Associació de Veïns del Besòs, amb el seu president, que pel que sembla, els veïns del Besòs tenien raó. El Besòs es traficava i molt amb drogues. Prova d'això és la macrooperació d'ahir dels Mossos en 14 o a 14 municipis de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Un dels punts claus d'aquesta operació ha estat Sant Adrià del Besòs i el barri de la Mina, i en concret alguns pisos ocupats. Un matí també per recordar que d'aquí a una setmana, el pròxim dimarts 1 de desembre, el Departament de Salut de la Generalitat activa el Pla d'Hivern i Pla d'Urgències, un nou model, diu Salut, per prevenir la possible virulència de l'epidèmia de grip d'aquest any. Un matí per saber les últimes dades de l'operació Fred de l'Ajuntament de Barcelona. Parlem amb la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, que ens confirmarà si són 27 o més persones les ateses des de diumenge a la nit als carrers de la ciutat de Barcelona degut a les temperatures tan fredes que estem patint. I un matí també per felicitar, també ens queda temps i ens agrada molt felicitar un company d'aquesta casa, César Lumbreras, director i presentador durant més de 30 anys del programa pioner de la ràdio espanyola en informació agrària, aquí a la cadena COPE Agropopular. César Lumbreras reba avui un premi més que merescut, el Premi Ondas, a la seva trajectòria professional. Tot això i alguna cosa més, no t'oblidis que cada 25 minuts hi ha actualitat a Catalunya i també, com no, última hora esportiva. Avui juga el Barça a la Champions. Aquest programa que fem, que fan el Jorge Martínez, el Carlos Sada i, com no, el senyor Gil, José Luis Gil, sempre pendent de l'última hora esportiva. I deixa'm que res, en 10 segons et recordi allò que diem cada dia, que ens escoltes a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, i també pots optar per internet cope.es/Barcelona o des de l'aplicació gratuïta de COPE. I a partir de les 3 de la tarda, minut més, minut menys, el programa el trobaràs sencer, o un part d'ell tu decideixes, a Twitter, @elmaticope. Hora de començar amb l'actualitat, l'última hora a Catalunya, un dia com avui, tan, tan fred. Carles Osada, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Tu ho has dit ben perfectament. És un dia molt fred arreu de Catalunya, glaçades a pràcticament totes les comarques de l'interior. Tot i això, hi ha sol a les d'ara, a bona part de Catalunya, amb temperatures, això sí que són de ple hivern, només 10 graus a Tarragona, 9 a Barcelona, 8 a Girona, 2 a Lleida i 0 graus a Andorra la Vella. Al transport públic no hi ha incidències, xarxa viària sí que hi ha problemes. Per exemple, a C-55 a Sant Vicenç de Castellets, en tots dos sentits de la marxa, està tallada aquesta carretera per una grua que ha volcat a primera a l'hora del matí i encara no ha pogut ser retirada. Es fan desviaments per la C-16 amb peatge gratuït i a cua d'uns 7 quilòmetres en cada sentit de la marxa. Per boira, s'ha de circular amb molta precaució a la 2 entre Montmaneu i la Paladella, visibilitat només de 75 metres, i recordem també que continua tallat un dia més la frontera amb França per nacional 141 al Portillon. A les notícies d'aquest matí, per exemple, a l'última hora ens diu que la Creu Roja ha alertat avui de l'augment de les actituds masclistes entre els joves i per que el cosa impulsar la campanya Que ningú controli la teva vida per promoure la igualtat de gènere i prevenir actituds masclistes entre la ciutadania, sobretot amb nens i adolescents. Durant l'any 2015 a Catalunya, un total de 2.778 dones han usat el servei Atempro de teleassistència mòbil per a dones en situació de violència masclista. I els Mossos han detingut dos homes per intentar estafar un empresari del sector de la jardineria amb bitllets tenyits i fent-li creure que volien invertir en la seva empresa 1,5 milió d'euros procedents d'un país africà. Encara hi ha gent amb... que va malir-li la mà, eh?
Bitllets tenyits. Això és nou. Gràcies, Lozada.
No, això és més vell que la peu fallada.
Bueno, jo coneixia allò de blanqueig de diners, però tenir diners...
que els agafava sent destenyent els dits.
Gràcies,
Carles. Per això m'estalla que l'empresari s'ha picat.
Adéu, Carles. Fins després, les 12:11, saludem a José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Pepe. Bon dia, Cristina. Bon dia, Jorge.
Si aneu avui al camp del Barça...
Vas al futbol aquesta nit?
No. No perquè no em vull constipar, perquè ja he passat... Jo, per sort, ja he superat la grip i aleshores farà un fred que pelarà.
En tot cas, sí, fa un fred que pela, però valdria la pena d'anar al Camp Nou?
Sí, tant que sí, tant que sí.
Que valdria la pena donar-li les gràcies al Barça per aquest 0-4 del Bernabéu? O tornar a veure Leo Messi? De curt, a sobre d'un terreny de joc al Camp Nou, després de tant i tant de temps. Són al·licients per aquest Barça-Roma de Champions League, cinquena jornada de la fase de grups, això sí, sempre per endavant a la jornada d'avui amb el recordatori de que les mesures de seguretat són més grans de l'habitual per aquest partit, per la onada d'atemptats terroristes, i per tant cal, primer, anar a les instal·lacions del Camp Nou amb una mica més de temps, amb una mica més d'antelació del que és normal, i dos, en la mesura del que és possible, evitar motxilles i bosses de grans dimensions.
De grans i petites dimensions.
No, repassarem,
no porteu bosses.
Repassarem, podeu portar bocata, això sí,
això
bocata podeu portar.
A la mà, el bocata.
Per passar l'estoneta, intentar doncs, que, si més no, l'estómac tingui alguna coseta calenta. L'última hora del Barça, l'última hora de Roma, evidentment, clar que sí, a l'edició d'avui d'Esports Cope. Pel que fa a Leo Messi, explicar el que venim explicant des de nit al partit de les 12, té pensat jugar de titular en el programa d'avui. I a més, per parlar d'aquest partit, encara no li diré qui. Protagonista autènticament de luxe.
I per què no m'ho diu?
Perquè...
Què és d'esperar, les 15:15
no,
per saber-ho?
Vull que la gent que està escoltant ara mateix la ràdio doncs esperi una hora i quart, si fa no fa, per saber qui serà protagonista de Luxe Esports Copé per explicar coses d'aquest Barça-Roma. L'actualitat de l'Espanyol, com sempre, com és habitual, de la mà del Quique Iglesias, i en el món del bàsquet, un altre protagonista amb blaugrana, Àlex Abrines, que atén avui els micròfons de Showtime en una entrevista pel temàtic de bàsquet d'aquesta casa, a cope.es, i en tindrem un petit abans al programa d'avui de les impressions de l'escorta mallorquí del Futbol Club Barcelona.
Senyor Gil, com sempre, moltes gràcies. Ja sap que la seva tornada oficial al programa és a les 13:35, però si hi ha qualsevol última hora esportiva pot venir quan vulgui, eh?
No hi ha programa de cap roda de premsa de Florentino avui, per tant, tot continua igual.
Sí, sí.
La campanya de persecució mediàtica contra el president Blanc, segons diu ell, clar.
Hi ha una colla de gent que el
persegueix. Vostè persegueix a Florentino Pérez?
Jo també. Hi ha una... Tothom el persegueix.
Tothom persegueix a Florentino Pérez.
Gràcies, José Luis. Adéu.
Fins ara.
Adéu. Mirem el Twitter, estem pendents del Twitter, arroba el Matí Cope. Estava pensatiu perquè resulta que hi ha, òbviament, com cada dia, moltes tendències, però deixa'm que em quedi amb una, perquè avui, precisament avui, fa 21 anys que ens va deixar Freddie Mercury, no? Aquell home que tothom recorda, aquella imatge salvatge, provocativa. Doncs resulta que, mireu, que la seva mare, que encara viu i que té uns quants anyets, ha sortit, òbviament, a la defensa del seu estimadíssim fill, Freddie Mercury. Resulta que explica que tenia un passat religiós i que la seva relació familiar era una relació doncs, molt, molt maca i molt bonica. Qui si no, que ha de ser que ha de sortir a defensar la figura del gran Freddie Mercury, la seva mare. No t'ho perdis, perquè si entres en el Twitter, en el nostre, en el teu, en el que vulguis, trobaràs tota la biografia i la informació sobre aquell gran rei de la música, Queen, Freddie Mercury, fa 21 anyets ja que ens va deixar.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament, amigues i amics, òbviament, si escolteu aquesta, si escolteu aquesta casa, Cope Catalunya i Andorra, la cadena Cope o qualsevol altra emissora de ràdio, o sou persona informada, òbviament ja sabreu, tindreu informació i molta d'aquesta macrooperació de contra la droga que van activar ahir els Mossos d'Esquadra a 14 municipis de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Hi ha un punt concret de Barcelona, com és en concret Sant Adrià de Besòs, on l'actuació va ser molt important perquè sembla que era el centre d'operacions d'aquest clan que es dedicava doncs, a repartir droga per aquestes 14 municipis. Els Mossos van entrar a 71 domicilis, van detenir més de 80 persones i els Mossos van actuar, òbviament, perquè són els que han d'actuar en aquests casos, però també, jo diria, guiats, si m'ho permets, per la lluita des de ja fa molt temps, dels veïns d'una associació de veïns d'una zona de Barcelona, dels veïns del Besòs. Nosaltres ara mateix volem saludar a Marcelino Sánchez, que és el president de l'Associació de Vecinos del Besòs. Marcelino, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte, gracias por atender nuestra llamada. Vosotros ya hace tiempo que estabais en eso, que estabais insistiendo, que estabais realizando caceroladas, manifestaciones, incluso creo que hubo un incidente grave con la muerte de una persona, ¿no?
Sí, este es San Adrián del Besòs, ¿eh?
San Adrián del Besòs, efectivamente, sí, sí. San Adrián del Besòs, sí, sí. Con la muerte de una persona, ¿no? Vosotros insistíais de que en esos pisos ocupados, desde ahí se repartía la droga, y al final los Mossos actuaron ayer, ¿no?
Sí, pero actuaron pero abajo en el Besòs.
En el Besòs, sí.
Oye, sí, todo lo que me está diciendo correcto, sí.
Sí, sí. Oye, ¿vuestra lucha cuándo empieza exactamente? Porque estabais hartos ya de que en vuestras narices se produjera el tráfico de droga, me imagino, ¿no?
Sí, ya estamos bastante hartos con el Besòs, la Asociación de Vecinos del Besòs.
Sí.
Y con la Asociación de Vecinos del Besòs de San Adrián.
De San Adrián.
Estamos en contacto y aquí ya se estaba traficando y con la mina.
Uh-huh.
Y ya había unos pequeños problemas, la policía ya hemos tenido contacto con ellos y la verdad, yo creo que ahora han estado bien.
Cada semana habéis hecho pues caceroladas,
sí,
manifestaciones.
No, aún se sigue haciendo en el Besòs, en San Adrián, en el Besòs se está haciendo todavía de 8 a 8 y cuarto.
¿Cada día o cada día lo hacéis?
Sí, cada día, cada día.
Cada día. La operación de ayer, ¿tú crees que fue una operación contundente, necesaria?
Yo creo que fue necesaria, sí, porque ya al haber hecho en San Adrián, se bajaban aquí al Besòs.
Uh-huh.
Y yo, pues claro, como la salida de vecinos de San Adrián, de eso, como vienen aquí. Y digo, aquí tenemos que tomar ya medidas en serio.
Porque hasta la fecha.
Yo soy presidente de la Asociación de Vecinos de la Roma Perí, de Barcelona.
De Barcelona, lo sabemos. Sí. Marcelino, pero en todo caso, el tema del tráfico de drogas, la operación, hemos sabido por las informaciones que se han publicado, todo funcionaba a partir, salía de los pisos ocupados en la mina, ¿no?
En la mina y en el Besòs profundo.
Y en el Besòs profundo, como llamáis vosotros.
Sí, exacto.
Y ese mercadeo de drogas se hacía en pleno día y delante de los vecinos.
Ahí lo sé de todas maneras, sí. En pleno día, de noche, ellos no tienen horario.
Ya. ¿Tú crees que, en fin, con las detenciones, con las actuaciones que ha hecho los Mossos, ¿es suficiente o van a pasar unos días, unas semanas y todo va a volver otra vez a donde estaba? ¿El mercadeo de drogas va a continuar?
Yo creo que ahora de momento se pasará, porque ha sido una cosa muy contundente, como le queramos llamar bien.
Sí.
Pero de todas maneras todavía hay pisos y comunidades que ya la policía lo sabe, que todavía existe droga ahí.
¿Que todavía existe?
Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que en cuestión de a este paso, con el golpe que se ha dado, en un par de meses podemos ver rápido eso.
Por tanto, ¿tú crees que los Mossos seguramente igual volverán a actuar o deberían volver a actuar?
Yo creo que de momento ellos todavía siguen actuando, ¿eh?
Uh-huh.
Pero ellos lo han hecho muy bien, ¿eh? La verdad es que yo he quedado sorprendido con los años que llevamos ya de aquí, de Pueblo Nuevo, para arriba, para el Besòs, besó profundo y que le llamamos otro.
Sí.
Al otro besó allí de San Adrián, con la muerte del chaval.
Sí.
Ahora ha estado muy bien. Y yo creo que si siguen actuando, porque ayer me mandaron un correo, si siguen una semanita va por ahí, se notará.
Ya.
Se notará porque en el Besós también vamos a empezar una obra, ¿eh? Sí. Con los menús y todo eso. Ya yo creo que esta gente se irá de ahí.
¿Tú has notado desde, obviamente han pasado pocas horas desde la operación de los Mossos de ayer, pero tú has notado cierta tranquilidad en los vecinos hoy? ¿Hay un ambiente un poco al menos diferente?
Sí, hay diferente. Lo que pasa es que en estos casos ya sabes lo que pasa. Vienen los que hoy Marcelino muy bien.
Sí.
Y vienen otros, mira la que nos han leado. Bueno, pero que yo creo que la gente que se puede tener un poco de confianza, sí.
Ya, ¿la mayoría te han felicitado, se han felicitado la asociación de vecinos?
Ayer me llamaron 3 o 4 veces y yo que pasé también por ahí, porque yo soy así, me voy por el barrio, sí. Saludo a todo el mundo y sí. Y sí.
Bueno.
Algunos te dicen, mira lo que nos han leído los cabrones de la policía. Digo, eso se lo dije a ellos. Uh-huh. Y por otro me felicitaban, oye Marcelino, ahora sí que están actuando bien. Digo, ah, vale.
Los Mossos, como hemos dicho antes, actuaron y bien ayer, pero ¿tú crees que han actuado? Han actuado porque obviamente tienen que actuar cuando hay delincuencia, cuando hay tráfico de drogas, pero básicamente por la presión que habéis hecho a los vecinos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que por la presión, la información que tenían de todos los vecinos, se han actuado. Y aparte que cambio que informar también las comunidades. La escalera, la comunidad, los pisos, donde estaba la droga. Y aún siguen algunos, porque se han ido, pero siguen.
Ya.
Pero yo creo que ellos ya con la información y con lo que han estado con los vecinos, espero que, ya les digo, en poco tiempo se cambien de sitio.
Bueno, y vosotros, como me decís, vais a seguir con esa cacerolada diaria, con esa lucha, con esa presión diaria.
Sí, lo de San Adrián, ayer tarde, yo cierro pronto aquí abajo en el Besó.
Sí.
Y me voy al otro verso de arriba y ellos dicen, no, aquí la lucha hay que seguir hasta que se vayan. Y ya se han cerrado dos pisos de Ocupas, ya se han tapado dos pisos. Precisamente en la Gran Vía número 16 había una familia de Ocupas, se han ido y han tapado la puerta.
Ya. Podemos confirmar que esos pisos ocupados servían para traficar con droga, ¿no?
Sí. Sí, abajo, sí, sí.
¿Dónde estaban esos pisos? Dinos exactamente, no piso a piso, pero la zona exactamente donde estaban esos pisos ocupados.
La droga en el Besós. En el Besós profundo. Ahí se cambia.
Cuando hablas tú de Besós profundo, quien nos escucha de fuera de Barcelona y no sabe de qué hablas, ¿qué es el Besós profundo?
El Besós, por la de Rambla Plin.
Muy bien.
¿Cómo te diría?
Sí, ya nos has ubicado. Rambla Plin ya...
Es Barcelona.
Sí.
Es Barcelona.
Es Barcelona.
Se han tapado los otros pisos... Aquí ya San Adrián.
Muy bien.
Pero que está a 200 metros.
Sí.
Y viste la calle Barrón, no da.
Marcelino, tú estás como presidente de la Asociación de Vecinos del Besós,
sí.
De Barcelona. ¿Estás satisfecho? ¿Tienes miedo que puede pasar algo? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes, Marcelino?
Hombre, yo de alguna manera, yo de momento no tengo miedo, pero la verdad, esta gente ya sabe cómo es.
Ya.
Y como ellos no saben que se ha presionado más que nada, porque ellos ven que se presiona más por la de San Adrián, la mina, y siempre tiene la fama, eso es la mina, y no, nosotros informamos lo que podemos. De momento yo no tengo miedo,
¿Los Mossos te han ofrecido protección?
Sí. Los Mossos me han ofrecido, tengo su teléfono en cualquier movida, pero bueno.
Muy bien, Marcelino. Marcelino, ¿cuántos
años? Estoy contento, en ese aspecto sí.
¿Cuántos años llevas ahí viviendo en el Besós?
Pues alrededor de unos 50 años, pero yo vivo aquí en la Rambla Prín.
Ya. ¿Cuántos años tienes, Marcelino?
62.
Muy bien, Marcelino. Pues muchísimas gracias.
72,
te quitabas 10, ¿eh?
Sí, me quitaba 10.
Presumido. 72. Marcelino, te agradezco mucho tus palabras. Felicitaros a todos los vecinos por esa lucha, una lucha que obviamente, pues que no se ha acabado, sino que acaba de empezar, ¿no?
Sí.
Y menos mal que los Mossos al final actuaron. Y de momento, pues, al parecer ese trapicheo de droga que salía de los pisos ocupados, de donde nos has indicado tú del Besós profundo, se ha parado. Ya veremos que ojalá eso no continúe.
La mina.
Y la mina.
Ahí han parado ese... Yo con lo que es en los Mossos y Ayuntamiento, que también vino a explicar cómo es nuevo.
Sí.
Hay una reunión y expliquemos, oye, de momento estoy contento en ese aspecto. Ahora, en que venga algún de estos pegar voces y que me vaya a la asociación y que lo deje, de eso ya me han venido antes.
Bueno, pero tú ya hace muchos años que estás ahí en la lucha vecinal. Marcelino, un abrazo muy grande, gracias.
Vale, muchas gracias.
Adiós, 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 adiós. Marcelino Sánchez, 72 años, presidente de la Asociación de Vecinos del Besós Barcelona, no San Adrián, Barcelona, y nos ha dado detalle de esa macro operación que realizaron ayer los Mossos de Escuadra en 14 municipios, Barcelona, su área metropolitana, y aquí en Barcelona, en concreto en el barrio del Besós, en el Besós Profundo, como decía Marcelino, se utilizaban pisos ocupados como puntos de tráfico, trapicheo de droga. Cuando hablamos de droga estamos hablando de cocaína, estamos hablando de heroína y estamos hablando de marihuana. Felicidades, como no, por esta operación a los Mossos de Escuadra.
¿Tiene algún pequeño electrodoméstico que necesita reparar y no sabe a dónde ir? Llame a Atredom, empresa dedicada al servicio técnico con más de 15 años de experiencia. Son especialistas en pequeños electrodomésticos del hogar y especialmente los que tienen que ver con vapor, como aspirovaporetas, planchas, aspiradores, robots de cocina y aparatos de belleza como cavitación, presoterapia y radiofrecuencia. No importa la marca, los reparan todos. Y por ser oyente de la radio, si llaman ahora mismo y dicen que nos han escuchado, tienen el desplazamiento y el presupuesto gratuito. La llamada es gratuita también. 923 24 21. 923 24 21. No deje arrinconado ese electrodoméstico averiado, sea de la marca que sea, porque puede tener fácil reparación y serle muy útil. Aspirovaporetas, planchas, aspiradores, robots de cocina, aparatos de cavitación, presoterapia, radiofrecuencia. Llame a Atredom. Presupuesto y desplazamientos gratis. 923 24 21.
Cataluña y Andorra.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no sé de qué lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec 93 193 1396.
Hiper Galicia. Lo mejor de la gastronomía gallega está en la estación de Sants. Pulpo recién cocido para llevar. Empanadas recién horneadas. Por una compra mínima de 15 euros te regalamos una botella de Albariño. Hiper Galicia. En la estación de Sants. 93-449-5747. 449-5747. Parking gratis.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menda Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menda Acuática.
Hoy visita nuestros estudios Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenas, Antonio.
Hola, Carlos.
Una pregunta. En vuestra página web he visto que ya lo usan más de 300.000 españoles.
Sí.
¿Qué tiene de especial? Y dímelo, por favor, en pocas palabras.
Pues mira, Carlos, Masical es un dispositivo antical para minimizar o evitar los efectos nocivos que la cal provoca.
Sí.
Que son muchos. Incrustaciones calcáreas, averías en la maquinaria, uh-huh, obstrucciones en tuberías, incluso picor en el cuerpo cuando nos duchamos, consiguiendo grandes ventajas, como por ejemplo una mayor vida en la maquinaria, sí, sanitarios, en la grifería también. Y todo esto yo lo resumo en ahorro, calidad de vida y salud.
Muy bien, muy interesante. Si tuvieras 10 segundos justitos para hacer una oferta a las personas que nos escuchan, ¿qué dirías?
Bueno, yo le diría que llamen al 902-107-109 ahora, porque le enviamos 3 unidades al precio de una. 99 euros nada más y además...
¿99 euros?
Efectivamente, y los gastos de envío totalmente gratis.
¡Qué barato!
Pero lo más importante, Carlos, es que si no te convence, tienes un año para devolverlo y recuperar todo tu dinero.
Estupendo, Antonio. Repite, por favor, el teléfono.
902-107-109.
Fenomenal, que vaya muy bien con tu Masical, Antonio.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Necesita dinero? Group Senior tiene la solución. Con el aval de una propiedad, le damos dinero rápido y solucionamos sus problemas. Solucione sus deudas, venda tranquilo, disfrute de una renta o acepte una herencia sin preocuparse por los impuestos. No importa RAI o ASNED. Group Senior, 93-497-6167. 93-497-6167. O visite groupsenior.com.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
12:45, ara mateix, les notícies, l'actualitat a Catalunya. Carles Osada, les temperatures pugen una miqueta.
Oh, que va, s'han quedat, no, s'han quedat estancades. Baixant. Serà un dia molt fred arreu de Catalunya. Pensa que, per exemple, a Tarragona tenen ara només 10 graus, a la ciutat de Barcelona en tenim 9, 8 a Girona, 2 a Lleida i 0 a Andorra la Vella, i estem ja a quarts d'una, vull dir que la cosa fins a les dues o així encara pot pujar una mica més, un grau en més, però molt just. Vull dir que serà un dia gèlid arreu de Catalunya, temperatures de ple hivern, tot i que el sol doncs és present a molts punts del Principat, però, en fi, les temperatures i les glaçades a l'interior estan passant factura amb una jornada, com deia, autènticament gèlida arreu de Catalunya. Al transport públic no tenim cap incidència, i a la xarxa viària, les habituals que us he comentat fa 25 minuts aproximadament, la C55, a Sant Vicenç de Castellet, encara tallada en tots dos sentits de la marxa, ha volcat una grua, que costa molt de ser retirada, desviaments per la C16, peatge gratuït, cua d'uns 7 quilòmetres en cada sentit de la marxa, boira, molta precaució si heu de circular per la 2 entre Montmaneu i la Panadella, a la frontera de les comarques de Lleida, això amb visibilitat de només 75 metres, i també recordem un dia més que continua tallada la frontera amb França per relacionar el 141 a El Portillón. De l'actualitat, us dic en primer lloc que tots els centres d'atenció primària de l'ICS disposaran ben aviat de contenidors de recollida de piles per promoure el seu tractament i reciclatge. Aquesta iniciativa, que s'embarca en la campanya Purits Més Sants, també permetrà a la ciutadania disposar d'un nou punt de referència per dipositar les piles i les bateries que ja no utilitza. I ara atenció a aquesta notícia, ja que el 62% dels treballadors espanyols estaria disposat a percebre menys salari a canvi de més felicitat laboral, percentatge que supera amb 3 punts registrat un any abans. Això ho diu una enquesta d'Adeco sobre la felicitat a la feina que s'ha fet pública aquest matí. Més dades d'aquest estudi, per exemple, un 81,5% dels treballadors és feliç en la seva professió, 2 punts més que fa un any, i el percentatge més elevat de la sèrie històrica d'aquesta enquesta, que aquest any supera ja la seva 5a edició. Una última xifra, el 98% dels treballadors enquestats per Adeco creu que la felicitat laboral influeix en el rendiment i que un empleat feliç és més productiu. I el senyor Collado amb la mà aquí diu: Losada, deixa'm aquesta notícia que interessa molt, que demà els trobarem ens expliquin què és això de la felicitat a la feina.
Jo crec que la felicitat no és que estigui a la feina o la trobes. La feina és la felicitat és una actitud de la vida, una actitud personal. La pots trobar a qualsevol lloc.
Quan t'aixeques al matí dius, què vull fer avui? Vull ser feliç o vull estar rebotit amb el món? Doncs no.
Gràcies, senyor Losada.
Siau.
Que sigui feliç. Adeu. Mirem el Twitter. Moltes tendències, sens dubte, Turquia és la tendència que marca, que està marcant avui el Twitter. Per si ara us incorporeu a l'audiència de COPE, s'està parlant del tema tot el dia, però jo us donaré la notícia concreta que s'ha convertit en tendència. Possiblement serà la notícia del dia. Com us deia, el gobierno ruso ha confirmado que uno de sus aviones, un Su-24, ha sido derribado mientras volaba más de 6.000 metros de altura. Turquía ha confirmado ser responsable de este ataque, alegando que el caza estaba violando el espacio aéreo del país cerca de la frontera con Siria y no respondió a las continuas advertencias emitidas por los turcos. Per tant, la tendència Turquia, i amb l'explicació que jo us he donat, és una de les que mana possiblement la més important en aquests moments a Twitter. 12:34. Buscas, no digo como la película aquella de Madonna, desesperadamente, pero ¿estás buscando un abogado? Sí, bueno, pues atención, porque si tu búsqueda se refiere a un letrado, a un abogado especialista en incapacidad permanente, en accidentes de trabajo, o, por ejemplo, en reclamaciones de seguros, hay un bufete de abogados que tú conoces porque incluso nos visitan de vez en cuando, no solo yo te hablo de ellos, ellos te pueden ayudar. Es el bufete de abogados Campmany, que está en la calle Muntaner 177 de Barcelona, principal Portal A y tienen un teléfono 93-159-98-24. Insisto, son especialistas en el bufete de abogados Campmany en incapacidades permanentes, en gran invalidez, en si estás, hombre, necesitas, no puedes trabajar y quieres gestionar pues esa tu invalidez parcial, total o absoluta, o una incapacidad temporal, o una jubilación o una prejubilación. Campmany Abogados son especialistas en esos y otros temas. El teléfono, te lo repito, 93-159-9824.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara us parlava d'un despatx d'advocats a Barcelona i ara vull continuar amb el tema perquè el Col·legi d'Advocats de Barcelona, o el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, per dir-ho més correctament, presenta cada any el seu informe de la justícia i un any més, aquest any, aquest informe denuncia què? Què ha de denunciar? Doncs vosaltres ja m'imagino que us ho imagineu. La saturació que hi ha als jutjats de Catalunya. Atenció, perquè hi ha més de 2 milions de casos civils pendents de resoldre. Aprofitant la presentació d'aquest informe de la justícia i de denunciar un cop més la saturació que hi ha als jutjats de Catalunya, els juristes han aprofitat, com us dic, per criticar les taxes judicials i demanar d'una vegada per totes la derogació de costes en els casos contra l'administració. Però clar, aquí el que destaca per sobre de tot és que hi hagin 2 milions de casos civils pendents de resoldre als jutjats de Catalunya. Vull dir, quan parlem de 2 milions de casos, estem parlant de 2 milions d'històries personals de persones que estan darrere d'aquests casos. Jo ara mateix vull saludar a l'Abel Pié, que és el president del Consell de l'Advocacia Catalana. Senyor Pié, com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Jo realment, jo m'espanto, i m'imagino que els oients també, més d'un ja tindrà les mans al cap, i dirà, jo pensava que la justícia estava saturada o col·lapsada, però parlar de 2 milions de casos pendents, això és una barbaritat, Abel, eh?
Sí, sí, és que portem un retard ja de fa molts anys amb la justícia, que això no hi ha forma d'arreglar-ho.
Uh-huh. A veure, no hi ha forma d'arreglar-ho, però es podria arreglar o el problema és que no hi ha voluntat d'arreglar-ho?
La justícia sempre ha patit endarreriment, sempre ha patit col·lapse, i si hi hagués una bona voluntat sí que es podria arreglar. Però que sempre hem denunciat que falten jutges, falten òrgans judicials, i falta posar-hi més diners i més personal a l'administració de justícia.
I per què sempre la justícia és l'última, està en la cua de les reformes, de l'actualització? Per què està a la cua la justícia, Abel?
Jo suposo que la justícia no es veu com una pota també d'aquest estat social que tenim. Es mira la sanitat, es mira l'educació, però en canvi la justícia no se li dona la importància que se li hauria de donar. I mentre no li donem entre tots la importància que realment té, fins que tu ho has dit, dius, hi ha 2 milions d'històries, 2 milions de casos saturats. Doncs a vegades són 2 milions de famílies, o moltes més. I fins que no li donem aquesta vessant social que realment té la justícia i en siguem tots conscients, això no canviarem pas.
Uh-huh. Perquè estem parlant de 2 milions de casos civils pendents de resoldre, la més quantitat de casos són casos de l'àmbit penal, després està de l'àmbit civil, després del social i després del contenciós administratiu. Vull dir, és a dir, el major número són d'àmbit penal, és a dir, pendents de sentències de persones que poden o no ingressar a la presó, no?
Bueno, en aquest cas el que són procediments que s'estan en tràmit judicial,
sí.
I per tant que entren i que també es van arxivant. Fixa't, tu abans has posat un exemple, abans estava parlant amb el president de l'associació d'aquí de, de Sant Adrià.
Del Besòs, sí.
Del Besòs, que... Perdó, d'aquí de Barcelona.
De Barcelona, de Besòs, del barri del Besòs. Correcte. De Barcelona, sí.
Correcte, que està parlant d'aquesta operació macrojudicial, no?
Sí.
Doncs ara imagina't, una operació d'aquest tipus, són molts volums de paper, és molta paperassa, i ara doncs coses així col·lapsen. Però hi ha altres procediments que haurien d'anar molt més ràpid, i en canvi no són capaços també de treure els sols endavant i que siguin molt més ràpid de poder arribar a sentència.
Perquè, a veure, hi ha molts jutjats que encara ordinadors hi han, tenen ordinadors, però aquests ordinadors sí. Poden ser antics o poden ser nous, perquè no és qüestió de tenir una pantalla, és qüestió del programa que té aquell ordinador, no?
No, aquí hem de dir que des de ja fa anys l'administració, en aquest cas la de la Generalitat, ha posat mitjans econòmics per poder posar i informatitzar tot el sistema judicial. El que passa és que la informatització del sistema judicial acaba amb posar-hi ordinadors i a posar-hi una xarxa que funcioni mínimament bé, però el que diem l'expedient electrònic, que tot pugui ser consultat des d'internet, això no ho tenim, s'està treballant però no ho tenim.
Parlem de sentències, persones que estan pendents de sentències, tothom sap, Abel, que hi ha sentències que tarden 3 anys, que tarden 4 anys, que tarden 5 anys, a vegades els mitjans de comunicació ens fem ressò d'una sentència determinada, d'un cas que en el seu moment va ser molt popular, molt conegut, i dius, han passat 6 anys, han passat 5 anys, però com és possible això?
Si nosaltres tenim un sistema que és un sistema garantista, això implica que cada actuació que es faci hi hagi dret a fer un recurs i hi hagi dret a tenir una garantia a les parts. El que passa és que una cosa és el sistema garantista, que el que implica és que una actuació es pugui ser examinada i pugui ser valorada per un tribunal de forma individual, i l'altre és el retrat en si que va acumulant cada una de les actuacions. I aquí és on nosaltres patinem, aquí és on nosaltres fallem, i on s'haurien d'arreglar les coses, de fer-ho tot una mica més àgil, i que la ciutadania tingués aquella sensació que la justícia li dona les solucions d'allò que busca, i li dona amb una rapidesa i amb una agilitat que al final tingui una satisfacció. Li hagi anat bé o no li hagi anat bé, que hagi dit, coi, al final hi ha aquesta sentència i això s'ha de complir.
Una manera per agilitzar tot aquest procés burocràtic, judicial, és la mediació?
Aquesta seria una de les maneres. Hi ha la mediació, tenim l'arbitratge, que són sistemes per evitar el conflicte, intentar-ho arreglar a fora i no haver d'arribar al jutjat. La gent ha de saber que moltes vegades els advocats intentem evitar que hi hagi un plet. O sigui, arribem a acords, intentem judicialitzar quan se va al conflicte. I fent servir aquestes alternatives, o fent servir simplement la negociació, i ens anem a cal notari, per exemple, i aixequem un acte. Fem moltes més coses de les que... moltes accions abans d'arribar a un jutjat. Però, clar, al final has d'arribar a un jutjat. I si arribes a un jutjat, el que no pot ser és que tardis 2 anys, com tu ben dius, doncs 2 anys a tenir una resposta.
Un altre tema, a veure, el tema de les taxes judicials, no? Les taxes judicials aprovades fa 3 anys, en aquests moments, qui ha de pagar taxes i qui no ha de pagar per accedir a la justícia?
Mira, els ciutadans no han de pagar taxes, el que sí que han de pagar taxes són les pimes. A partir de les pimes de les grans empreses, aquestes han de pagar taxes i aquí a Catalunya. I a Espanya han de pagar taxes les empreses en general, tant sigui petita com mitjana com gran empresa. Totes les empreses han de pagar taxes.
El fet de que, jo recordo en el moment que van sortir que tothom havia de pagar taxes, això va produir una d'acceleració, és a dir, no presentació de demandes, la gent s'ho pensava perquè el fet de pagar taxes, això va reduir el número de denúncies o no?
No tenim els números exactes, però nosaltres vam detectar que sí, que reduïa, reduïa, per tant, tampoc puc dir quin percentatge, però va començar a alentir. El que passa que és que al final la gent, per reivindicar un dret, havia d'acabar anant al jutjat. I per reivindicar aquest dret, doncs jo acabo pagant i bueno, que sigui el que Déu vulgui, no? però paguem.
Per acabar, Abel, tot i aquesta xifra, que com deien 2 milions de casos civils pendents de resoldre, tot i això, qui hagi de portar un cas concret a la justícia, que el porti, que no pensi el temps que tardarà, que confiï en la justícia, perquè estem en un estat dret i si no confiem en la justícia, en qui hem de confiar, no?
Correcte, has de tenir en compte una cosa, que això és la mitjana i per tant hi ha casos en què sí que es demoren molt. També hi ha casos que són més ràpids. Hi ha casos en què vaig a les parts, hi ha un judici, hi ha una sentència, i el millor que aquest cas no s'ha tancat perquè hi ha un dret recurs, però ja tenim una sentència. Ara t'ho imagina, per exemple, casos de família on hi ha menors, sí. S'intenta que es vagi més ràpid i per tant donar una solució, o hi ha casos en què es pot anar més ràpid, eh?
Uh-huh. Doncs, per tant, ens quedem amb aquesta màxima. Si has de pleitear, fes-ho, perquè tard o d'hora t'arribarà la sentència. Confiem en la justícia. Abel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bon dia. Igualment. Abel Pié, president del Consell de l'Advocacia Catalana, 12:44.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Catalunya a la tarda de Cope.
El cap de setmana, aquest dissabte, els carrers de la població barcelonina de Ripollet s'ompliran per la nit de zombis.
Sí, aquells participants que s'han inscrit a aquest joc real, doncs hauran de córrer com uns 20 quilòmetres a les zones i els espais més emblemàtics de Ripollet, i els supervivents d'aquesta localitat de Ripollet doncs hauran de córrer.
Carles García Pastor a la tarda de Cope Catalunya i Andorra, de dilluns a divendres a les 6. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y seguimos en el Matí Cope Cataluña y Andorra cuando os hablamos pues una vez a la semana de Menta Acuática, o habitualmente escucháis esos mensajes, esos buenos mensajes de Menta Acuática, pues ya sabéis un poquito de qué va, ¿no? Es ese test de medición de histamina que os harán ahí en Menta Acuática para ayudaros a perder peso, pero para no perder salud, sino para ganarla y obviamente ganar en calidad de vida. Recuerdo que hace unos días hablábamos con Susana Schroeder, que es farmacéutica, que es nutricionista. Susana, buenos días.
Buenos días.
Hablábamos, bueno, de un proceso previo de depuración antes de empezar la dieta, y ahora un elemento más que se une al, pues a vuestro método de Menta Acuática para adelgazar, un método más para ayudar, que es el lipoláser, ¿no? ¿Qué es eso exactamente?
Pues sí, el lipoláser es una herramienta más que tenemos. Es un láser metabólico de última generación que utilizamos pues en algunos pacientes que tenemos en dieta, unos pacientes en concreto. Se trata de una solución que no es invasiva, en la que conseguimos pues una reducción de las grasas localizadas y también un moldeamiento general a nivel corporal.
Sin efectos secundarios, me imagino, y solo aplicable a determinadas personas, ¿no?
Bueno, en realidad a bastantes personas, pero ahora explicaré más.
Pues venga, vamos allá, vamos a concretar un poquito más.
También una de las cosas es que se consigue una mejora de la microcirculación sanguínea y linfática.
Muy bien. Y ahora eso, vamos a concretar qué tipo de personas, porque no sea que se presente allí alguien y te diga, es que a mí me estáis haciendo, yo hice el test de la histamina, estoy siguiendo la dieta y no me habéis hecho el lipoláser, ¿por qué?
Lo utilizamos en pacientes que hacen dieta, pero que sí que es verdad que aunque hagan dieta y van bajando de peso, sigue habiendo unas zonas determinadas o localizadas en las que se acumula la grasa, y muchas veces viene acompañado de volumen y de hinchazón.
¿Dónde? ¿Qué zonas serían esas?
Pues normalmente trabajamos en la zona de abdomen, flancos, muslos y cartucheras.
¿Qué son los flancos? Terminología bélica.
Pues en la zona interior.
La zona interior de las piernas.
Sí.
Vale.
Exacto. Muchas veces, sobre todo a las mujeres, nos molestamos.
¿Dónde están las ingles?
Sí,
más o
por
menos.
Ahí. Muy que bien, queda a veces esta zona.
Estupendo. Bueno, ¿qué más cosas?
Luego, lo que sí que estamos viendo son unos resultados bastante espectaculares, porque siempre combinado con la dieta, porque es que si no, no acaba de funcionar.
Si no hay dieta, nada. Es aquello de yo puedo comer lo que quiera. Bueno, no.
Eso está claro.
Hay que seguir vuestros consejos.
Pero estamos viendo que haciendo unas sesiones de entre 10 y 20 minutos, pues los resultados están siendo sorprendentes, ya que se pierde aproximadamente entre 1,5 centímetros y 4 centímetros por sesión. Depende de cómo cada persona reaccione.
Muy bien. Pero lo que decías antes, pero debe aplicarse dieta y ejercicio, me imagino, ¿no?
Sí, sobre todo en el tema del lipoláser es muy importante que después de hacer la sesión de lipoláser, lo que tenemos que hacer es activar, o sea, es decir, ir a caminar, hacer ejercicio, ir al gimnasio durante las 8 horas siguientes de haber hecho el proceso, porque entonces es cuando realmente, una vez ya hemos localizado las grasas, lo que vamos a hacer es quemarlas, es decir, priorizar el quemar las grasas para que no se vuelvan a acumular.
Para que se produzca el drenaje y desaparezca.
Exactamente.
Bueno, pues ya lo sabes, si quieres más información, no en concreto para el lipoláser, sino para, recuerda, para el test de medición de estamina, que es la base de la dieta de los amigos de Menta Acuática, llama por favor al 93315-6997, 93315-6997. Y si quieres, si estás en Barcelona y quieres ir dando un paseíto a Menta Acuática, calle Guitar 9, al ladito mismo de la estación de Sants. Insisto en el teléfono de Menta Acuática, 93315-6997. Y si llamas a ese teléfono de Menta Acuática, pide sobre todo una prueba sin coste alguno para ti. Y sabrás realmente en qué consiste lo que te acabamos de contar. Susana Schroeder, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós.
Hola, cariño.
Luis Rodríguez.
Hola, cariño.
Que sepas que te llevo en mi corazón.
Que no nuestro dure para siempre.
Que te quiero como desde el primer día.
Te amo mucho, cariño.
Tots els dies, momentos amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències.
Luis Rodríguez.
Momentos. T'escoltem.
T'escoltem. Hola, Luis.
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Momentos en sintonia COPE.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja no tengo fuerzas para resistir. Ja no tengo palabras para rebatir. Ja no te alejas y me dueles. Ja no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ja no seremos para siempre.
No paren de dir els companys dels serveis informatius, tant Carles Lozada, quan cada 25 minuts puntualment doncs seu aquí al meu costat i ens dona l'última hora informativa, no para de recordar, de recordar-te que les temperatures són molt fredes, que fa molt fred a Catalunya i cada vegada que arriba l'hivern meteorològic, que no climatològic, encara falten uns dies perquè arribi el 21, recorda que l'hivern arriba el 21 de desembre i que avui no estem a desembre ni molt menys, estem a 24 de novembre. Doncs cada vegada que baixa el termòmetre, l'Ajuntament de Barcelona activa el que s'anomena Operació Fred o Dispositiu Fred. Es va activar l'Operació Fred, es va activar la nit de diumenge a dilluns. M'imagino que aquesta nit també ha estat activada perquè fa molt, molt fred. Jo tinc 27 casos, tinc aquí 27 casos atesos la nit de diumenge a dilluns. Aquest servei, doncs, el que fa és posar a disposició d'aquestes persones que viuen al carrer, doncs, un llit, un àpat calent, una dutxa i serveis d'atenció social i sanitària, però no sé, no tinc més informació del que ha pogut passar aquesta nit amb les temperatures tan gèlides i baixes a la ciutat de Barcelona. Per això li pregunto a la Laia Ortiz, que és la tinenta d'alcalde de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Laia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
M'imagino que aquesta nit també els serveis socials heu hagut d'actuar perquè ha fet molt fred a Barcelona, no?
Doncs sí, ha fet molt fred i certament els serveis socials doncs estan habitualment al carrer, tant en torns de matí, de tarda com de nit, no? Doncs,
sí.
Doncs els educadors estan presents acompanyant a les persones sense sostre i sobretot vinculant-les als nostres serveis, no? Però sí que hem activat doncs un servei extraordinari des del dissabte a la nit,
sí.
que es va activar precisament amb la previsió de baixes temperatures i fent aquesta explicació, no? De que hi havia doncs places disponibles més enllà dels equipaments habituals que tenim, no? De les més de 1.250 places que tenim per persones sense llar.
Ja, és, m'imagino, tot i el fred que fa al carrer, Laia, m'imagino, tots sabem el complicat que és parlar amb la gent que viu al carrer habitualment i intentar, tot i el fred, no? Dir-li, vine amb nosaltres, que aquí no pots estar. És complicat aquesta feina, no?
Sí, també hem de veure que hi ha perfils de tot tipus, no? Uh-huh. I hi ha persones, doncs, que estan al carrer de manera sobrevinguda, no? Sí. I que sí que busquen espais vinculats. Altres persones, doncs, que potser tenen problemes de salut mental, no? Que un percentatge important són persones amb casos de salut mental i que els costa més els hàbits, no?, d'un alberg o d'un altre tipus d'equipament, i en canvi en un servei com aquest que fem, no?, que és sense condicionants, sí, simplement perquè estiguin al ras, uh-huh, no?, i no estiguin al carrer, doncs sí que són capaços de trucar a la porta i venir, no?, o de venir amb els educadors, no? Uh-huh. Però és veritat que tenim una pluralitat de persones molt diferents, no?, de totes les edats, també a nivell de gènere, i també tipologies i casuístiques diferents.
Okay. No? Jo he vist la xifra, tenia la xifra anotada des de dissabte, des de la nit de diumenge a dilluns, 27 persones. M'imagino que aquest número s'haurà disparat en aquests moments degut a que les temperatures no paren de baixar, no?
Sí, ara ja de persones que hagin passat per allà en tenim 87.
87.
És el que tenim d'aquesta última nit.
Laia, sí. Fins a quin punt l'Ajuntament de Barcelona té potestat, si el termòmetre marca 0 o menys 1 o menys 2, perquè agafar aquella persona i endur-se-la a un centre social, tot i que aquella persona no vulgui?
No, el que mai fem és obligar una persona. Això no ho fem. I és no, la nostra missió és acompanyar, és oferir l'equipament, evidentment intentar a vegades persuadir, no?
Sí, sí, sí.
Pel bé de la persona, però entenem que no podem obligar, yeah, i no ho hem de fer, i no és aquesta la manera, perquè, yeah, hi ha persones que han trobat en el carrer, diguéssim, o bueno, doncs per la condició que es troben, i busquen altre tipus d'estar al ras. Hem de treballar això de manera molt, molt curosa, i això també ho tenim molt clar des de l'Ajuntament, que té una llarga experiència, de treballar també amb sensibilitat davant el sensellarisme.
No, jo t'ho dic, òbviament, perquè coneixem casos de que, clar, el termòmetre no para de baixar, i clar, hi ha perill de vida per aquella persona. Vull dir, tot i que la persona no vulgui, aleshores, m'imagino que ha d'actuar la Guàrdia Urbana, ha d'actuar un jutge, què feu?
Normalment no s'obliga, i també hem de dir que a Barcelona, exclusivament per la qüestió de baixes temperatures, sí, no...
Ha de ser una...
No s'ha perdut la vida, diguéssim.
Clar, ha de ser molt excepcional.
Sinó que és una acumulació de vegades de patologies, no?, vinculat a l'alcoholisme o a la malaltia mental, uh-huh, que també generen, no?, una degradació de la situació de la persona que la porta a l'abandonament, no?, i fins i tot en condicions de baixes, sí, temperatures, doncs de no tutelar-se, no?, ell mateix per la supervivència. Sí que acompanyem, però moltes vegades quan estan en situació de fragilitat es deixen acompanyar.
Es deixen acompanyar, sí, òbviament, sí, clar que sí. Sí. Aquestes persones les porteu al Centre d'Urgències i Emergències Socials que hi ha al carrer Llacuna de Barcelona, exactament?
Exacte. Ara fins la setmana que ve, que el Centre d'Atenció Nocturna d'Emergències, que està al carrer 2 de Maig, no?, s'està acabant de fer obres,
sí,
i com aquest any hem avançat aquesta fase, l'hem volgut avançar davant la, no?, la previsió de baixes temperatures, hem habilitat 75 places al CUES.
Molt bé. Uh-huh. Em deies abans, Laia, que teniu a disposició quantes places en aquests moments globalment per atendre, quantes persones l'Ajuntament pot atendre?
1.250 places, d'atenció a persones sense llar, en el conjunt d'equipament. Aquí trobem habitatges d'inclusió, trobem també albergs, no?, uh-huh, amb més capacitat.
I Laia, el ciutadà del carrer, perquè a la gent que ens agrada passejar, fer voltes per Barcelona, i veus gent, doncs, que demana caritat, que et demana ajut, baixen els termòmetres, arriba la nit, veus una persona que, en fi, que està, ho està passant malament. Què ha de fer el ciutadà, Laia? Què haig de fer jo si veig una persona així?
A veure, jo crec que el primer que hem de tenir és pensar que a l'altra banda hi ha una persona, i una persona que pot estar allà, no?, uh-huh, per situacions molt diverses, però moltes, i ara ho trobem, per exclusió residencial, persones que han perdut la seva capacitat, yeah, no?, yeah, d'accedir a un habitatge, uh-huh, o que han estat desnonades, i aquest és un gran pas. Uh-huh. I el fet de que aquelles persones de tant en tant també trobin algú que es preocupi o els digui unes bones paraules, no?, o els mostri una certa sensibilitat, crec que és important. Uh-huh. No? Més enllà de l'acompanyament que es pugui fer en un moment determinat, ja sigui d'un aliment o un recurs. Uh-huh. Perquè també aquesta manca de vinculació social, no?, o de relació que porta al fet d'estar molt de temps al carrer és el que també porta moltíssima gent després a encaure, no?, en processos d'exclusió més severs. No?
Uh-huh.
Doncs perquè el carrer és molt dur. no? I per tant potser posem persones que porten 6 mesos al carrer, que estan en bones condicions, no? I en poc temps, doncs, també es degrada, no? Jo crec que l'important és la sensibilitat.
Sí,
i és una de les coses que treballem des de l'Ajuntament, eh? Perquè també ha crescut el nivell de delictes i d'assetjament contra persones sense llar, que entenem que és una greu crueltat.
És un fet constatat aquest i del que en parlarem un altre dia. Laia, moltes gràcies. Les xifres són aquestes, 87 les persones ateses de dissabte que es va posar en marxa el dispositiu fred a Barcelona, però hi ha 1.250 places. L'Ajuntament té aquestes places disponibles per les persones que ho necessitin. Laia, moltíssimes gràcies, com sempre, que tingueu bon dia a l'Ajuntament. Gràcies, adeu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adeu. Laia Ortiz, la tinent d'alcalde de Drets Socials del Consistori barceloní. Arribem a la una, us explicarem l'actualitat, les notícies, i després seguirem en aquest matí que intentarà felicitar un company que ha guanyat el Ondas, César Lombreras.
La una a les 12 en Canàries.
La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La OTAN acaba de convocar una reunión extraordinaria tras el derribo de un avión ruso por parte de Turquía. El gobierno de Ankara mantiene que este violó el espacio aéreo ruso, mientras que el Kremlin lo niega. Vamos hasta Bruselas. Miguel Sánchez.
La cita va a ser a las 5 de la tarde en la sede de la Alianza Atlántica, aquí en Bruselas, a petición de Turquía, según han confirmado fuentes de la Alianza, la cadena COPE. El gobierno de Ankara va a aprovechar esa reunión para informar a los aliados sobre todo lo relacionado con el derribo del avión ruso esta mañana en su espacio aéreo. La OTAN sigue de cerca la situación y desde el primer momento mantiene contacto con esas autoridades turcas. La tensión entre Turquía y Rusia es evidente después de que el ejército ruso hubiera violado en sucesivas ocasiones el espacio aéreo turco desde que decidió iniciar su intervención en Siria.
El Parlamento catalán va a recurrir la sentencia del Tribunal Constitucional contra la suspensión de la declaración independentista. A esta hora comparece además el presidente de la Generalitat, que responde a la decisión de Montoro de intervenir las cuentas del gobierno catalán. ¿Qué está diciendo? Estamos en Barcelona. Yolanda Canales.
Pues Artur Mas denuncia agresión institucional del gobierno central hacia Cataluña cuando la humilla poniendo condiciones para recibir el FLA o poniendo querellas por poner urnas. Para Mas se castiga a Cataluña solo por defender unas determinadas ideas políticas.
Se está castigando y perjudicando a Cataluña por defender ideas políticas pacíficas, democráticas y respetuosas con los derechos humanos. A un pueblo como el catalán, que defiende ideas políticas y un proyecto de país por la vía pacífica, por la vía democrática, y absolutamente respetuosos con los derechos humanos.
Mas también ha acusado a Montoro de mentir sobre los 1.300 millones de euros no contabilizados por la Generalitat y con el objetivo, decía, de someter a Cataluña.
El Supremo anula 5 condenas de la Audiencia Nacional a miembros de Segui y rebaja las penas en otras 2. Patricia Rossetti.
El Supremo considera que en el caso de 5 de ellos no se demuestra una militancia activa en ETA ni la participación en actos de violencia callejera y, por tanto, deben ser absueltos. En el caso de los otros 2 sí ha quedado probada la militancia activa, pero el nuevo Código Penal permite rebajar las penas por delitos de terrorismo cuando los hechos sean de menor gravedad que los resultados producidos, y de 6 años rebaja a 2.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los profesores españoles no son evaluados periódicamente de su trabajo. Es algo de lo que llama la atención la OCDE en su último informe, que resume Carmela Vallén.
Unos exámenes que, según subraya la OCDE en Panorama de la Educación 2015, mejoran la educación y que en España se limitan para 7 de cada 10 profesores de la enseñanza pública a la oposición de acceso a la carrera sin que haya legislación sobre evaluación continua ni sobre promociones e incentivos ligados a estas pruebas. En la mitad de los 34 países estudiados, los profesores deben repetirlas si suspenden, y en 11 no aprobar tiene consecuencias sobre el sueldo, un salario que en España, y según subraya la organización en este estudio de 563 páginas, no está mal comparativamente, pero varía poco a lo largo de la carrera del docente frente a países en los que el sueldo previo a la jubilación puede duplicar el inicial.
El Barça y el Valencia buscan la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions. Arantxa Rodríguez.
El Barcelona solo necesita un empate esta noche ante la Roma para ser primero de su grupo. Es baja Mascherano, duda Iniesta, pero Messi volverá a ser titular 2 meses después. Silvia Ortiz.
Como confirmó el partido de las 12 anoche, Leo Messi volverá al equipo titular esta noche, 2 meses después de lesionarse y después de las buenas sensaciones que tuvo en los 35 minutos que jugó en el Bernabéu. Veremos si coincidirá el tridente, porque Luis Enrique va a hacer rotaciones en la convocatoria que ha dado esta mañana. Es más, Cherano es baja por precaución, vuelve a la lista Bartra. También entra el jugador del filial Samper y se queda fuera Sandro. Se desplegarán medidas especiales de seguridad para un Camp Nou que abrirá puertas 3 horas antes del partido.
El Valencia también necesita puntuar ante el Zenit para consolidar la segunda plaza de su grupo. Enviado especial a San Petersburgo, Hugo Ballester.
Con 2 grados bajo cero en las calles de San Petersburgo, los 19 futbolistas convocados ya han comido y se encuentran descansando en el hotel de concentración. Nuno medita apostar por Orban de lateral izquierdo, con Gaya actuando en el interior. Beto será el recambio de Mustafi y Enzo Pérez actuará por Javi Fuego. Si el Valencia gana hoy y no lo hace el Gante en Lyon, estaría clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.
Recordemos que este partido empezará a las 6 de la tarde. Y una noticia de última hora, el Comité Ética de la FIFA va a pedir la expulsión de por vida de Michel Platini por corrupción, según ha dicho uno de los abogados del presidente de la UEFA.
Gracias, Arantxa. 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya.
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días. Buenos días,
Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, entérate que le ha pasado Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Al Matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs informat i ben informat, si ens escoltes. A la 1:06, perquè ara arriba Carles Osada. Comencem la segona hora del matí, COPE Catalunya i Andorra, amb les notícies aquí, a casa nostra, Catalunya, COPE Catalunya. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Pepe. Pocs canvis, sol arreu de Catalunya, temperatures de ple hivern. Hi ha hagut glaçades importants aquesta nit a l'interior de Catalunya i temperatures baixes, baixes, 11 graus a Tarragona i Barcelona, 9 a Girona, 5 a Lleida, 3 a Andorra, la Vella. El transport públic, cap incidència, xarxa viària, les habituals aquest matí, 55, Sant Vicenç de Castellet, tallada en tots dos sentits de la Màrcia, grua que ha volcat a primera hora, s'ha de retirar i costa molt, es fan desviants per la C-16, cua d'uns 7 quilòmetres aproximadament. Per Boira s'ha de circular amb molta precaució a l'A2 entre Montmaneu i la Panadella, la frontera amb les comarques de Lleida, visibilitat només de 75 metres i un cop més recordem que està tallada fa uns quants dies ja la frontera amb França per la Nacional 141 al Portillon. Els voluntaris de la Fundació Bancària La Caixa han atès 118.073 persones en situació de vulnerabilitat durant 2015 i ha disposat de 3.094 voluntaris en el seu programa de 593 activitats solidàries arreu de Catalunya. El programa de voluntaris de la Caixa ha celebrat el seu 10è aniversari en el marc de la tercera trobada anual de presidents d'associacions de voluntaris de la Caixa d'arreu d'Espanya. I un total de 200 farmàcies de Barcelona faran proves als seus clients per identificar factors de risc cardiovascular a 10 anys en el marc del programa Farmacardio, un projecte pioner a Espanya, segons han explicat aquest matí des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. La prova pilot, que va arrencar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona amb 55 farmàcies, s'han detectat 100 casos amb risc de cardiovascular baix o moderat i 8 amb risc alt o molt alt del total de 133 persones que es van analitzar.
Gràcies, Carles. La 1:08, ara mirem Twitter, @elmaticope. Les tendències es mantenen. Freddie Mercury, fa 21 anys que ens va deixar la gran veu i gran personatge de Queen. També una altra de les tendències, ho explicàvem a la primera hora del programa, és la que ve marcada per la paraula Turquia, on és tot a partir d'un avió rus que ha estat derribat per les forces aèries turques en territori sirià. Per a més informació, com s'ha dit sempre en esta casa, serveis informatius de la cadena COPE, que us ho explicaran al detall
doncs d'aquí una estona, a partir de les de dos quarts, aproximadament de dues del migdia. I una altra tendència molt més divertida que es manté a diari és Feliz Martes, no t'oblidis, perquè jo crec que tenint en compte la situació que viu la nostra, el nostre país i Europa en aquests moments, degut al maleït terrorisme jihadista, que algú desitgi feliç dia, doncs és una autèntica meravella, i jo m'apunto, no?, a desitjar-te tota la felicitat del món en aquest dimarts del mes de novembre. Una felicitat que ara mateix traslladaré a una persona, un gran professional d'aquesta casa i també gran amic.
De dilluns a divendres, de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Yo no sé qué hacéis vosotros los sábados por la mañana entre las 8:30 y las 10 de la mañana. Yo desde hace muchísimos años escucho la radio. Yo no soy agricultor, o como decimos aquí en Cataluña, no soy un pagés de mena, pero lo escucho por si acaso. Es como la linterna de Colmenarejo. Escucha la linterna por si acaso. Bueno, pues escucha el programa de César Lumbreras Agropopular los sábados de 8:30 a 10, por si acaso, ¿no? Por si acaso se te escapa algo. César Lumbreras hace más de 30 años que realiza este programa. Es un programa pionero. Yo creo que no es que sea pionero, es que fue el primero dedicado a la información agraria y líder absoluto en su sector. Y César Lumbreras, con 30 años a las espaldas, no solo haciendo este programa, sino muchísimos otros programas, yo lo recuerdo, pues no hace demasiadas temporadas, en las tardes de COPE con su atalaya, que a mí me encantaba, pues César va a recibir hoy un merecidísimo premio, que es el Premio Ondas 2015 a su trayectoria. Querido César, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
30 años haciendo el mismo programa, ¿no estás un poco aburrido ya?
Permíteme que te corrija, 31 y 5 meses, casi como una condena en el mejor sentido de la palabra.
Si lo llevas apuntadito, lo llevas anotado,
Hombre, de 31, espera que he hecho cuentas, comenzamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí. 31 y 4 meses se cumplirán el 28 de noviembre.
Uh-huh. Oye, por tanto, hay muchos agricultores de España que ya están jubilados, pero que se siguen levantando prontito los sábados para escucharte.
Sí, por supuesto que sí. Y muchos que entonces eran jóvenes, pero digamos que tenían 21 años, 25 y se estaban incorporando a la profesión, pues el que tuviese entonces 25, pues ahora solo tiene 56.
pues como yo.
Toda una vida.
Oye, cuando hace 31 años y 5 meses empezaste con Agropopular, con Agrocope, ¿por qué empezaste con ese programa? ¿Quién te ofrece Agropopular?
No, fui yo el que se lo ofreció a COPE. Yo venía y sigo en prensa escrita, pero consideraba y considero que el medio ideal para llegar al agricultor y al ganadero es justamente la radio. Tú vete a cualquier rincón y te encontrarás con que ahí entra una cadena, una emisora de radio, cosa que no sucedía entonces ni con la prensa escrita ni con la televisión, y que sigue sin suceder ahora, incluso con los móviles. En los móviles no tienes cobertura en todos los lados. Bueno, pues la radio sí, siempre hay una emisora que termina entrando donde estás tú. Entonces yo consideraba que era el medio ideal para llegar a los agricultores y ganaderos, y me puse a ellos, se lo ofrecí a la COPE y dijeron, bueno, al loco este vamos a dejarle 2 meses, y lo que comenzó para 2 meses se ha convertido en 31 años y 4 meses de momento.
Yo tengo aquí una cifra anotada, un 28 de julio de 1984, ¿ese fue el primero?
Efectivamente, sábado 28 de julio de 1984, ese fue el primer programa de Agropopular que se emitió.
Oye, ¿y es cierto que Agropopular ha sido el primer programa de la historia de la radio española que se emite o que se emitió desde la Antártida?
Que yo sepa, el primero y el único hasta ahora, si nadie me corrige. Yo creo que hemos sido los únicos que hemos emitido el programa en directo desde la Antártida, desde el buque oceanográfico Hesperides y desde las bases españolas que están allí, la Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo te dio por ahí?
Claro,
pues me dijeron, oye, que en la Antártida no hay agricultura y ganadería. Y dije yo, así, habrá que ir a verlo. Y nos fuimos a verlo.
Oye, el sentido del humor es un elemento que siempre ha estado presente y que sigue presente en tu agropopular de COPE. Tú te has hecho famoso porque dicen que tienes un complejo erótico que lo conforman los pollos, los huevos y los conejos, ¿verdad?
Efectivamente, complejo erótico. Un día un oyente definió delante de su mujer y dice, oiga, usted me quiere explicar qué es eso del complejo erótico, y a su mujer le dio un codazo y le dijo que no te enteras de nada, que es el complejo erótico, que a ver si te pones a ello un poquito más.
Oye, pero ¿cómo se puede? Bueno, obviamente se puede porque tú tienes un gran sentido del humor, pero ¿se puede y se debe hacer humor con los, con la agricultura, con los, con las cifras de que das tú, con la meteorología, con todo eso?
Si no le pones un poquito de humor a un tema que en principio puede resultar tan árido, procuramos darle las menos cifras posibles, pero sí. Claro, cuando estás hablando de comentarios de mercados de la ganadería o de productos agrícolas, pues al final das tendencia y tienes que dar algunos precios. Entonces hay que buscar una manera de hacerlo lo más atractivo posible dentro de la aridez que eso supone. Uh-huh. Y un buen día se me ocurrió, para romper un poco, pues empezábamos con los precios del porcino, del vacuno, del ovino, luego llegaban los pollos, los conejos y los huevos. ¿Qué hacemos ahí ya? Pues el complejo erótico. Y acuñamos esa frase.
Ya quedaba ahí, ¿no?
Y ahí sigue. Y te diré un secreto, ahora que no nos oye nadie. Sí. Hay obispos que preguntan por el complejo erótico. Y que alguna vez me lo han dicho. Y dicho, el complejo erótico está muy bien. Digo, gracias, monseñor.
Oye, tu etapa de las tardes en la Atalaya, ¿qué tal? A mí el programa me gustaba. Muchos oyentes gustó esa etapa tuya, ¿eh?
Sí, ahí yo recibí el encargo de COPE, de la dirección de COPE, de hacer un programa. A ver, ¿qué se me ocurría? Dice, vamos, queremos hacer algo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora en las tardes, tanto en COPE como en otras emisoras. ¿Te atreves? Digo, bueno, pues vamos a probarlo. Yo me comprometí para 2 años y intentamos hacer una cosa, bueno, pues a mi aire y a mi estilo, dándole mi enfoque personal. Y yo la verdad es que estoy muy satisfecho de aquella etapa. Yo luego tenía que ir al año siguiente a Bruselas muchísimo, ya lo avisé, y por las negociaciones de las perspectivas financieras y del marco financiero de la Unión Europea y de la reforma de la PAC, y ya me resultaba imposible continuar con una obligación diaria teniendo que estar tanto tiempo en Bruselas. Pero estoy francamente satisfecho de ello, y además tengo que decir que es la primera vez que lo digo, que a mí me supuso un curso de reciclaje de radio, de adaptación a las nuevas tecnologías, que de otra manera no hubiese realizado, no hubiese hecho.
Claro que sí. César, tú eres hombre de radio de toda la vida, pero te ha gustado siempre escribir, tú has colaborado en El País, en ABC, ahora estás colaborando en La Razón. Te gusta no solo hablar, sino plasmar tus ideas, ¿no? Es maravilloso, bueno, a veces no solo hablar, sino poder escribirlas, ¿no?
Sí, inicialmente yo vengo de prensa escrita, claro. Y no lo he abandonado. Mi ofrecimiento a COPE fue por el convencimiento de que había que llegar a los agricultores, como te decía antes, a los ganaderos. La mejor manera era, o el mejor instrumento era la radio. Pero yo venía de prensa escrita y sigo en prensa escrita. Uh-huh. Pero la inmediatez, la comunicación con los oyentes, eso no tiene precio. Yo descubrí la radio y desde entonces me enamoré de ella.
Efectivamente. Premio Ondas 2015 a tu trayectoria. ¿Te van a dejar decir algo cuando en la entrega del premio esta noche? ¿Tienes pensado decir algo?
Sí, nos han dicho que disponemos de un minuto y yo voy a corregir al jurado. Voy a decir, mire usted, señores jurados, se han equivocado en esto del premio a la trayectoria, porque es el premio a la mitad de la trayectoria, porque yo pienso seguir aquí otros 31 años, y además lo voy a explicar. Mira, se cumplen 62 años de los premios Ondas,
sí.
31 años de Agropopular, uh-huh. es la mitad. Uh-huh. Si sumamos 62 años de los Ondas y 31 de Agropopular, nos da 93. Pues cuando los Ondas cumplan 93, nosotros cumpliremos 62, que son los que cumplen este año los Ondas, pues quiero que me den entonces otra vez el premio, eso sí, ya a la trayectoria. Ahora a la mitad de la trayectoria.
César, felicidades no solo por el premio Ondas, obviamente, sino por todo lo que llevas haciendo en el mundo de la radio, no solo en Agropopular, hablar de COPE los sábados de 8:30 a 10 de la mañana, sino por todo lo que has hecho y por lo que harás, y por acercar a los oyentes de este país un mundo tan desconocido, ¿no? Como es el mundo de los agricultores, como es ese mundo del campo, y contarlo con ese sentido de humor y esa forma tan personal que tiene y ha tenido siempre y tendrá César Lumbreras. Un abrazo muy grande, gracias.
Muchas gracias, Pepe, y ahí seguiremos en ello intentando vincular al mundo rural, al mundo agrario, con el mundo urbano, que estamos mucho más vinculados de lo que parece, porque comemos todos los días,
sí,
tres o cuatro veces.
Claro,
¿de dónde sale eso? Del campo.
Sí, y si te ofrecen el cargo de ministro de Agricultura, por favor, no lo aceptes.
Pero vamos a ver, ¿tú te crees que yo estoy loco? Ya me ofrecieron un puesto de ser el segundo del Ministerio de Agricultura y yo dije, ¿a qué hora hay que levantarse? Dije, no, aquí hay que venir porque hay que trabajar mucho, hay que venir a las 8 de la mañana. Digo, eso nada, no va conmigo. Yo, católico practicante, me levanto con el Ángelus.
Gracias, César, un abrazo muy grande. Felicidades. Adiós, adiós. Nuestro premio Ondas 2015 a la trayectoria. Digo nuestro porque es de COPE, porque es de esta casa y lo tenéis todos los sábados ahí por la mañana haciendo agro popular. Empezó el 28 de julio de 1984 y sigue.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Almatí. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado.
Mi nuevo vicio.
Ara mateix parlem de nou, perquè de tant en quant estan en el programa en el Matí COPE Catalunya i Andorra els dos components de l'associació Predef, la vicepresidenta i advocada, la Vanessa Fernández. Com estàs, Vanessa? Bon dia.
Bon dia.
I l'assessor, el Jordi Pont. Com estàs, Jordi?
Bon dia.
Avancem una mica més amb els amics de l'associació Predef i avui volem parlar, nosaltres no, sinó ells, de l'índex de referència dels préstecs hipotecaris, el que nosaltres els periodistes sempre diem com IRPH. Primera pregunta, què és un IRPH i quanta gent hi ha afectada per aquest problema, Vanessa?
Doncs bé, l'IRPH, com bé has explicat, és un índex de referència en base al qual és utilitzat per les diferents entitats financeres per precisament referenciar les hipoteques i determinar el tipus d'interès que cada una de les persones pagaran pel préstec que se'ls ha concedit.
És a dir, estem parlant d'hipoteques amb interès variable.
Exacte.
Què dic? L'import,
és interessant saber que l'import d'aquest índex de referència s'elabora utilitzant dades que les pròpies entitats de crèdit tenen.
Uh-huh.
El que significa és que aquestes entitats de crèdit a l'hora de determinar aquest índex poden influenciar directa o indirectament en el número final.
Sí.
En l'índex final.
Amb el que paguem al final. No?
Exacte.
Uh-huh.
Què ha passat? Quin és el problema? El problema és que hi ha diferents tipus d'IRPH i en concret n'hi ha dos, l'IRPH, el que es coneix com IRPH Caixes, IRPH Bancs,
sí,
van desaparèixer per llei el novembre del 2013.
Sí.
Això va comportar que les hipoteques que estaven referenciades a un tipus d'interès variable han quedat determinades a dia d'avui a un tipus d'interès fixe,
sí,
el que ha comportat que molta gent vegi que la seva hipoteca doncs ja no varia en funció del tipus d'interès,
cada
sinó que cada mes paga el mateix.
I això és il·legal?
Entenem que aquestes clàusules, per diferents motius que posteriorment us explicarem,
sí,
entenem que haurien de ser declarades nul·les pels tribunals i així ho estem defensant.
1.300.000 persones afectades. Que no són poques.
Efectivament. Molt en tot bé. El territori nacional estem parlant de consumidors que poden tenir a les seves hipoteques aquest índex de referència, doncs aquest seria la xifra.
Molt bé. Doncs, per tant, Vanessa, què pot fer a Predef per ajudar aquestes persones? Si parlem d'1.300.000 a Espanya, a Catalunya, doncs m'imagino que la quantitat serà importantíssima.
El que poden fer i el que estem fent des de l'associació Predef és presentar demandes individuals davant dels tribunals de justícia, i el que interessem és precisament que es declari la nul·litat d'aquestes clàusules per diferents motius. En primer lloc, perquè entenem que hi ha una manca d'informació, que en cap cas es va informar al client quan es va firmar la seva hipoteca, ni se li va donar opció de poder escollir diferents modalitats. I el que nosaltres entenem és que aquest índex tampoc és un índex que sigui transparent a l'hora de determinar-se, i en base a diferents arguments nosaltres estem demanant la nul·litat davant dels jutjats, i això és el que es pot fer a través de Predef.
I ara li passo la paraula i el micro al Jordi Pont, assessor de Predef. S'han aconseguit ja, Jordi, moltes sentències de nul·litat, no?
Sí, efectivament, ja s'han aconseguit diverses sentències, bastants sentències de nul·litat en tot el territori nacional, en la Predef també, òbviament, i des de l'associació oferim la possibilitat de reclamar judicialment aquesta condició abusiva, que considerem abusiva, sota la tutela d'un grup de professionals.
Molt bé, i el telèfon, que és el més important, que els oients sempre diuen, i el telèfon, doncs mira, el telèfon de Predef, 93-281-1140, te lo repito, 93-281-1140. També m'imagino que us poden enviar un e-mail,
sí,
a info@predef.com. Podeu demanar una cita gratuïta amb un dels assessors de Predef, i també trobareu informació a la web de Predef, www.predef.com.
Les notícies, les entrevistes, els professionals, les xarxes socials, tot al matí, COPE Catalunya i Andorra.
La 1:25 minutets després d'acomiadar els amics de Predef, per si tens algun problema, ja saps, o vas tenir algun problema amb els teus diners invertits inadequadament en preferents, doncs, perquè vas estar mal assessorat, ahora lo que quiero es darte un buen consejo por si quieres cambiar ya de una vez por todas, pues ese colchón que tienes en casa, esa superficie para descansar, para dormir, que en lugar de ser una superficie para descansar, es una superficie para sufrir. Si quieres descansar de verdad, cámbiate el colchón, tienes una oportunidad única. Los amigos de las tiendas flexstore.es te la ofrecen. Estamos hablando de un 55% de descuento en toda su gama de colchones. Ellos tienen, te ofrecen viscoelásticos, muelles, látex, biocerámicos, también conocidos como colchones inteligentes. Te doy el teléfono de Flexstore para que llames y digas o preguntes dónde está la tienda, el establecimiento Flexstore más cercano a tu casa, a tu domicilio. Mira, ese teléfono es el 93-018-0188 93-018-0188. Llamas y dices, lo he escuchado en COPE. Bueno, pues además del 55% de descuento, ellos te añaden un 5% de descuento adicional. Tiendas Flexstore, en internet flexstore.es, y el teléfono de atención al cliente 93-018-0188.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí, COPE Catalunya i Andorra.
Es pot embogir per amor? On són els límits de la passió? Arriba al Liceu Lucia di Lammermoor, una història de clans enfrontats. Bel canto en estat pur, de la mà de Juan Diego Flores. Deixa't endur per la intensitat dels sentiments. Del 4 al 29 de desembre, al Liceu.
En limpiezas, Limpieza Sejarim. Limpieza y mantenimiento de comunidades, grandes superficies, centros escolares, hospitales, tratamiento de suelos. Disponemos de camareras de hotel. Garantizamos riesgos laborales y responsabilidad civil. Seriedad y profesionalidad desde hace más de 25 años. Recuerde, en limpiezas, Limpieza Sejarim. Llámenos al 93-328-4031. 328-4031.
Tu niño cojea, ¿no?
Sí, no sé. Es que acaba de empezar las extraescolares.
de fútbol y tenis. Los niños son de goma. En cuanto vuelva a coger el ritmo...
¿Y por qué no lo llevas a una revisión? Cualquier dolencia puede empeorar si no se trata a tiempo.
En Institut Català del Peu creemos en la prevención. Pide consulta en calle Rosselló 335 o llama al 93 458 2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Aproveche la oportunidad. En Centro de Vehículos de Ocasión necesitamos comprar 50 vehículos de inmediato. Máxima valoración de su coche. Pago al contado y trato hecho. Venga a vernos. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugues de Llobregat 93 371 1000. Grupo Expofira.
¡Abuelo! ¡Abuelo!
No me hables tan fuerte, hija. Ayer fui a Audiotec y te oigo perfectamente.
Pero no sé de qué lleves nada, abuelo.
Es que en Audiotec me han puesto unos audífonos invisibles.
¿Son mágicos, abuelo?
No, hija, son profesionales. Audiotec.
Entra en audiotec.es o llama al 93 193 1396 y pide tu revisión gratuita. Estamos en toda Cataluña. Audiotec 93 193 1396.
Los capilares y arañas vasculares afectan a un grandísimo porcentaje de mujeres. Sé que cuando te insisto en empezar a tratarlos cuanto antes te resulto pesada. Es normal que sin conocer los requisitos técnicos puedas pensar que es un poco exagerado insistir que empiecen ya. No es así, créeme. Con láser obtenemos unos magníficos resultados visibles desde la primera sesión, pero necesitamos tiempo, es decir, las sesiones tienen un intervalo que nos llevan a necesitar algunos meses para concluir el tratamiento. No puedes exponer las piernas al aire libre. Llámanos cuanto antes.
Llama al 93 414 3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Cataluña y Andorra.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Avanzamos los contenidos que contaremos a partir de las 2 en el mediodía COPE, donde vamos a seguir muy pendientes de ese avión ruso derribado esta mañana por Turquía y que ha caído en territorio sirio. Uno de los pilotos ha fallecido y el otro parece que está en manos de militantes turcomanos. La OTAN ha convocado ya, a petición de Turquía, una reunión extraordinaria para esta misma tarde. De momento, ese incidente ya está provocando que las bolsas de todo el mundo bajen y bajen además con fuerza. Mientras, al menos 7 personas han muerto, 3 de ellos terroristas, y 14 han resultado heridos en un atentado con coche bomba en un hotel en la península del Sinaí. Y en París continúan las investigaciones sobre los atentados del pasado viernes. Hoy comparece ante el juez el hombre que les alquiló el piso a los terroristas. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
Jawad Ben Daoud, el único detenido en relación con los atentados de París, sospechoso de haber alojado a la organización de los ataques, Abdelhamid Abaoud, está todavía ante el juez, que probablemente le comunicará su inculpación hoy mismo. El fiscal de París dará una rueda de prensa esta tarde para comunicar los avances realizados en la investigación de los atentados hasta ahora. Y el gobierno ha anunciado nuevas medidas de seguridad en los transportes. Van a establecer arcos detectores de metales en las estaciones de París y Lille, donde se detienen los trenes internacionales, y barajan la posibilidad de instaurar la venta de billetes nominativos.
Del pulso entre los independentistas catalanes y el gobierno central también hablaremos en el mediodía COPE a partir de las 2. Les contaremos que el Parlamento de Cataluña va a recurrir la sentencia del Constitucional contra la suspensión de la declaración independentista. Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los farmacéuticos y empresarios catalanes porque, asegura el presidente del gobierno, van a cobrar su dinero. Ha sido en la localidad sevillana de Tomares.
Y van a cobrar porque España es un país solidario. Los que cobrarán son los ciudadanos de Cataluña
y lo que vamos a mantener son los servicios públicos, no las administraciones, ni vamos a aceptar que se hagan gastos contrarios a la ley y contrario a lo que dice la norma.
A esta hora también el ministro de Hacienda está compareciendo ante los medios de comunicación para ofrecer datos de ejecución presupuestaria. Cristóbal Montoro ha contado que el déficit del Estado se ha reducido un 23% hasta menos del 2,2% del PIB, del Producto Interior Bruto. ¿Qué más está diciendo el ministro Belén Miguel?
Pues Cristóbal Montoro ha subrayado además que por fin España ha obtenido superávit primario, 1.200 millones de euros. Unas cifras que llevan al ministro de Hacienda a defender de cara a las elecciones del próximo diciembre la necesidad de seguir reduciendo el déficit.
Esto que estamos desarrollando conjuntamente el gobierno y la sociedad española es una gran lección para seguir aplicándola, ¿no? en los próximos futuros y a partir del año próximo.
Montoro además ha presumido de que gracias a la bajada de impuestos se ha reactivado la economía.
Todo esto y más a partir de las 12 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts i tres minutets aquí a COPE Catalunya i Andorra. Continua el teu matí fins a les dues. I ara què hem de fer, doncs? Explicar-te l'actualitat, l'última hora, aquí a casa nostra. Carles Osada, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. De pocs canvis. És sol a bona part de Catalunya. Temperatures de ple hivern. 11 graus a Tarragona i Barcelona. 9 a Girona. 5 a Lleida. 3 a Andorra la Vella. Xarxa viària, l'habitual d'aquest matí. Problemes a la C-55 a Sant Vicenç de Castellets. Problemes en tots dos sentits de la marxa. Hi ha volcat una grua. Es pot fer desviaments per la C-16. Hi ha cua d'uns 5-6 quilòmetres. Boira també a les comarques de Lleida. Concretament a la 2 entre Montmaneu i la Paradella. Visibilitat només de 75 metres. Molta precaució i encara tancat el pas fronterer en França, la 141 nacional 141 al Portillon. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha posat en marxa una campanya per posar a l'abast de les persones sense recursos econòmics les ajudes necessàries per afrontar el pagament dels rebuts de l'aigua, gas i electricitat amb un fons de 800.000 euros que servirà per evitar talls de subministrament. Per detectar els casos de pobresa energètica, els serveis socials municipals faran també una acció proactiva a través dels serveis de teleassistència, atenció domiciliària i també de menjador a domicili. Tot això ara que arriba la fred, com estem notant aquests dies, i és quan més la gent que ho necessita estan faltats d'això, d'aigua, de gas, sobretot de llum per pal·liar la fred. I al Montcada i Reixac, l'alcaldessa d'aquest municipi, Laura Campos, ha advertit a DIF que el municipi no és la seva colònia i ha exigit una solució urgent al soterrament de la línia R2 de Rodalies al seu pas per la població. La primera reunió de la taula de treball del soterrament, Campos ha alertat de les conseqüències per Montcada i Reixac derivades de la construcció de la línia d'alta velocitat que està passant molt a prop d'aquesta localitat tan propera a la ciutat de Barcelona.
Montcada i Reixac, l'única població d'Espanya que té 4 estacions de Renfe.
Està ben tillada la pobra, sí, Montcada i Reixac.
Sí, sí. Talladeta. Gràcies, vinga. Carles. Més informació, actualitat de Catalunya a partir ja de les 2:10 minutets a l'informatiu migdia. Abans dels esports, mirem el Twitter, precisament una tendència esportiva a Twitter que acaba d'aparèixer. Platini és tendència a Twitter. Per què? Doncs perquè la FIFA planteja demanar la inhabilitació de per vida de Michel Platini. La decisió final la coneixerem el mes de desembre. Ai, com està la FIFA, ai, com estan els dirigents europeus del futbol. I el senyor Gil Galvez ja ha arribat. José Luis Gil, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pepe. Amb un dubte respecte a això que dius, perquè sí. no sé si la última paraula del tema Platini la tindrà el TAS o la justícia ordinària?
No ho sé. En tot cas,
vaig a l'exemple últim i més proper a casa nostra. Marta Domínguez. Sí. El TAS li acaba imposant 3 anys de sanció per dopatge i els seus advocats doncs diuen: ah, sí, doncs mira, s'ha acabat la via esportiva al TAS, perfecte, anirem a la Corte Federal de Suïssa per tirar el tema per la justícia ordinària. O sigui que igual resulta que en el cas Platini la cosa agafa el mateix color.
En tot cas, pels oients que no estiguin al cas, jo el primer, l'expresident de la UEFA, està suspès cautelarment per 90 dies fins al 5 de gener pel cobrament injustificat o sense justificar de 1,8 milions d'euros per part de la FIFA l'any 2011.
I aquesta suspensió cautelar és la que el senyor Platini ha portat al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, al TAS.
Molt bé, seguirem-vos informando.
Li ha sortit un mule, una mica... Bueno,
Barça-Roma, 8:45, precisament horari europeu.
Hem quedat que no va vostè al futbol, no?
No, jo no vaig habitualment al futbol.
Guanya el Barça 0-4 al Bernabéu, amb una exhibició, amb un bany colossal al Madrid, i vostè no va a l'estadi.
No, vull dir, no, escolta, jo em quedo a casa i ho miro per la tele, si puc.
Té vostè ordinador?
Sí que tinc ordinador.
Doncs miri, si obre la pàgina de la UEFA, uefa.com, ja podrà fer vostè la votació per l'equip de l'any 2015.
Uefa.com, ja tinc, sí, estic aquí, a veure.
Team of the Year,
Baixi,
si vol la versió, ha de baixar cap a baix del tot.
Del tot, sí, aquí està.
I seleccionar idioma. En resum, que ja està oberta la votació popular per l'equip de l'any 2015, amb 8 futbolistes del Barça com a opcions de cara a confeccionar aquest 11.
Vote a su equipo del año 2015, equipo del año de UEFA.com.
Els defenses Piqué, Alves i Mascherano, els davanters Messi, Neymar i Suárez, i els migcampistes Iniesta i Rakitic.
Molt bé, vull dir...
Dit d'una altra manera, Busquets n'ha tornat a quedar fora de...
Per què?
Doncs mini, jo no sé
però que... si és el millor jugador en el seu lloc d'Europa,
doncs no està en aquesta llista. Vostè pot votar per Ibrahimovic, per Pogba, per Manuel Neuer, per Mascherano, per Iniesta, fer una davantera, perquè a més et deixa triar sistema. Pot jugar amb dos davanters, amb tres davanters.
I això, escolti, després el que voti la gent és el que diu la UEFA, és legal això, després surt el que vol la UEFA, i no el que diu la gent. Està clar.
En resum, que tenim Barça-Roma aquest vespre al Camp Nou, que el Barça amb una victòria serà matemàticament primer de grup, i aquest matí coneixíem la llista de convocats de Luis Enrique amb dues novetats: cau Mascherano com a conseqüència d'aquest cop petit al Bernabéu, entra Marc Bartra, que va ser el gran damnificat de la convocatòria de Madrid, i hi ha un altre petit canvi, i és que queda fora el davanter Sandro i entra Samper. El més important, Leo Messi. Tal com venim explicant a les darreres hores a Deportes Cope, Messi té pensat jugar des del començament del partit.
Ell té pensat jugar des de...
Ell té pensat... El que fa l'alineació és Luis Enrique, i em fa l'efecte que Luis Enrique també col·locarà Messi de titular. Miri, sense anar més lluny, això és el que deia Luis Enrique a la roda de premsa del partit respecte a la roda de premsa prèvia del partit respecte a l'estat de Leo Messi.
No hay preguntas cómo está, pero más que nada como si le dices buenos días. Me explico, ya no, su lesión está olvidada, tiene que recuperar el tono físico, tiene que recuperar, como es normal, nivel, y eso se recupera jugando minutos, claramente. Nada diferente a lo que le sucede a un jugador que se ha lesionado durante unos meses.
Doncs tenint en compte que se'n recupera jugant minuts, i tenint en compte que parlem de Leo Messi, i tenint en compte que ja va tenir minuts, uns minutets al Bernabéu, blanco i en botella, Messi serà titular aquesta nit al partit del Barça contra l'equip italià. Un equip italià que arriba amb Seydou Keita, una mica tocat, com a il·lustre ex-blaugrana. No estaran homes com Gervinho, Salah o Totti, i el seu tècnic Rudi García deia que el 0-4 de dissabte no el feia variar el concepte amb el qual afronten el partit. La Massa la juga, per tant la previsió és que l'equip italià jugui a l'atac, en un partit on, recordem, s'han reforçat una vegada més les mesures de seguretat per aquest esdeveniment.
I com afecta això a les persones que ens escolten això? I van aquest vespre al Nou Camp, a veure.
Hi ha restriccions d'aparcament al voltant del Camp Nou, es recomana que la gent vagi amb més anticipació a l'estadi, les portes abriran abans, no es permetrà la circulació pel recinte del Camp Nou, per les instal·lacions del Camp Nou, de cap persona que no tingui entrada pel partit, i a més, eviteu motxilles i bosses, perquè us les poden tombar, us les tombaran els controls.
Els gorros els poden portar, si les poden portar, si
home,
fa fred, no?
Home, pots portar gorro, pots portar bufanda, pots portar guants, pots portar abric, pots portar parca...
Estufes no.
No crec que et deixin entrar... No crec que et deixin entrar estufes al...
Molt bé.
Estufes al Camp Nou. Que vostè preveu un partit avorrit avui, no? Dic per això de l'estufa, la manta...
Fred, un partit fred.
No el veig entusiasmat amb el partit d'aquesta nit. Escolti, per entusiasmar-se, protagonista de luxe avui a l'edició d'Esports Cope, exjugador de la Roma, i ex jugador del Madrid.
M'ho pregunta a mi, vol que li encerti vaig... o... Si ho posa en el guió, avui.
Li he posat, avui li he posat
no, no
en el
gràcia,
guió.
No té gràcia, pregunta.
Ex jugador de la Roma, ex jugador del Madrid, actualment entrenant al Livorno, al calcio italià, Cristian Panucci. Aquest defensa italià, ex internacional italià, per parlar-nos d'aquest partit Barça-Roma i d'alguna coseta més.
Parlem de l'Espanyol?
Parlem de l'Espanyol. Doncs hem d'anar cap a la ciutat esportiva de Sant Adrià. José Carvilla... Ja entrenàvem amb el grup ahir. Jo sé que l'esquins de turmell de Fuentes no és tan preocupant com semblava de bon començament en el partit contra el Màlaga. Quique Iglesias segur que n'aporta més dades. Hola, Quique, bona tarda.
Alto y claro, ¿qué tal? Molt bona tarda. José Luis Gil.
Alto sobre todo, ¿eh?
Sí,
altísimo.
1,69.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
Bona tarda des de les instal·lacions de la ciutat esportiva Dani Jarque. Hi ha notícies i moltes al voltant de la infermeria d'aquest espanyol perquè Hernán Pérez, el vigolejador, el passat dissabte pateix una lumbalgia, ha hagut de marxar a mig entrenament. Demà, en principi, hauria d'estar recuperat, hauria de fer en repòs aquesta tarda al paraguaià. Raillo ha marxat de l'entrenament també amb una contusió a la mà després d'haver topat amb Burgui. Fuentes serà demà entrenant amb el grup i el que s'ha descartat i està descartat per jugar dissabte al Calderón és Alba Sevilla, que pateix una distensió a l'adductor esquerre, amb la qual cosa doncs el migcampista de l'Espanyol serà baixa per jugar al Calderón. Cal recordar que al Calderón no hi serà tampoc Víctor Sánchez, que serà doncs sancionat en un partit després de veure la cinquena targeta del seu cicle. En principi doncs haurem de veure qui és el company de Pape Diop al Calderón. Haurem d'explicar aquestes coses, haurem d'escoltar durant Esports Copé la presència aquí en sala de premsa d'Álvaro González, el defensa més utilitzat, el jugador més utilitzat en aquests 50 partits que porta Sergio González al capdavant de l'Espanyol. Ha jugat 48 partits dels 50 possibles i explicarem tot aquest enrenou que hi ha al voltant del tuit del tal Àlex Miró Pujadas, que és el president de la Comissió d'Esports de Unió Democràtica de Catalunya, que va tenir l'excel·lent idea ahir de proposar què li semblava als seus seguidors de Twitter que l'Espanyol canviés el seu nom per doncs, intentar apropar-se a la marca Barcelona. Clar, això ha aixecat molta polèmica, inclús també dins el seu partit, perquè Josep Sánchez Ibe ha destrossat qualsevol intent de canvi de nom.
Perquè van proposar algun nom o no?
No
van arribar.
Però que s'apropés més a la marca Barcelona, no, i que la marca Espanya era espanyol i que la marca Barcelona era la que venia més i en aquest moment de canvi d'accionariat a l'Espanyol. Però bé, Àlex Miró Pujadas ha hagut de demanar perdó, ha retirat la seva pregunta, reitera les seves sinceres disculpes i des de Unió li han tocat el crustó i el Josep Sánchez Llibre el primer.
És que m'ho estic imaginant el Josep Sánchez Llibre amb Àlex Miró i tu per què portaria xutes?
Clar, clar. Però bé, això ho explicarem d'aquí una estoneta Esports Copes, si em dóna temps d'agafar i arribar a la ràdio, perquè escolta, aquí l'entrenament hem començat a 10:15 i encara som aquí.
Viene al centro, doncs.
Vaig al centro.
Fa fred a un...
No!
Fa fred o no fa fred?
Fa molt fred a Sant Adrià. Sant Adrià és una zona molt freda, estem aquí al costat del Besòs, la humitat, i fa molt fred. Feia més fred ahir la tarda, que també va ir aquí a l'entrenament de l'equip, però avui el sol s'està bé, però quan estàs a l'ombra, doncs sí.
Molt bé, senyor Iglesias, gràcies, eh?
Una abraçada molt forta.
Igualment, adéu.
Adéu, Montse.
Ai, perdó. La Mosse no està avui, està el Pepe Sol. La Mosse està
no, demà. No està el Pepe Sol, està la Cristina i està el Jorge.
El Pepe Sol delante del micro, vale. Ves allà està la Cris, ves allà està el Jorge Martínez, vale. I aquí a mi izquierda està José Luis Gil, que ara ens parlarà de la jornada europea.
Grups E, F, G i H, a les 6 de la tarda bate Borisov, Bayer Leverkusen. Això vol dir que el Barça i la Roma sabran aquest resultat d'aquest partit entre els bielorussos i els alemanys, que estan al mateix grup del Barça. El grup F, Bayer de Múnich, Olympiacos, Arsenal, Dinamo de Zagreb. La notícia podria estar que avui l'Arsenal quedés fora dels vuitens de final. Grup G, Maccabi, Chelsea, Porto, Dinamo de Kiev. La notícia que el Porto podria fer el pas endavant cap a aquests vuitens i com a primer de grup. I en el grup H, Olympique de Lyon, Genk de Bèlgica, Zenit de Sant Petersburg, València. El València necessita guanyar per continuar mantenint opcions i evitar que el Zenit, al seu torn, ja sigui matemàticament primer de grup.
Parlem de bàsquet?
Parlem de bàsquet, millor, sí. Abrines, Àlex Abrines, el podrem sentir, ens ha concedit una entrevista, l'entrevista sencera la podrem sentir cap a aquest vespre, a les 8 de la tarda, més o menys, quan estigui ja a les xarxes a l'últim capítol de Showtime, el temàtic de bàsquet a cope.es. Això sí, sentirem Esports Cope un avenç del que ha dit l'escorta de Palma de Mallorca, que completa la seva quarta temporada al Barça i que sembla ser que ha deixat enrere aquesta facitis plantar que li va deixar fora de l'Europa.
Hi ha una de tenis.
Balanç de la temporada. Per primera vegada en molts anys no hi ha hagut presència espanyola al Masters de dobles. Eren uns habituals, Mercer Granollers i Marc López. Passarem balanç amb Marc López perquè potser el seu futur tenístic passa per uns altres camins.
Molt bé. La pregunta és curiosa perquè farà una pregunta als amics d'esports que et dona opció a guanyar una entrada doble pel Barça-Roma i, en canvi, el text de la pregunta, l'enunciat, fa referència al Real Madrid.
Defíname curiosa, senyor Collado.
Us van convèncer les explicacions de Florentino Pérez?
Ara no m'ha contestat vostè, m'ha fet un...
Aquest és el...
Fet un... Us van convèncer les explicacions ahir de Florentino Pérez? L'enemic exterior, la culpa de Carleto, etcètera, etcètera. Sí. facebook.com/esportscope@esportscope Benítez ahir ratificat. Ja se sap que el primer pas per fer fora un tècnic
dos partits.
Ratificar-lo.
Dos partits. L'últim que van fer fora, dos partits va durar, no? Després de la ratificació.
No, fèiem aquest camí paral·lel quan Van der Rey Luxemburgo perd aquell clàssic al Bernabéu, el 0-3 de Ronaldinho, els aplaudiments a la grada del Bernabéu al brasiler, va durar dos partits més.
Sí.
Va caure després d'una victòria contra el Getafe. Curiosament, d'aquí dos partits, el Madrid juga contra el Getafe.
Ja està.
Vides paral·leles.
Gràcies, senyor Gil.
A reveure.
Escoltem a José Luis Gil i a tot l'equip d'esports a partir de les 15:15, o si voleu que sigui més normatiu, a 3:45 de la tarda. Esports Cope Catalunya i Andorra.
Cope Catalunya i Andorra.
Després de parlar d'esports, de recordar que avui el Barça juga davant del Roma, pues yo ahora quiero hablar, como hacemos pues prácticamente cada semana, los martes, quiero saludar al doctor Iñaki Cercadillo, es director de la Clínica Odontológica OA de Barcelona, profesor e investigador del Departamento de Cirugía Bucal y Maxilofacial de la Universidad de Barcelona. Iñaki, buenos días, doctor.
¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Vamos a poner en práctica un método que ya funciona y mucho, que es que los oyentes utilicen el Twitter del programa no solo para participar en concursos o para recuperar el programa a partir de las 3 de la tarde, sino para hacer preguntas. Yo creo que esto es bastante sano, bastante saludable, bastante democrático. Si queréis hacer preguntas al doctor Cercadillo, que como os digo, pues los martes está aquí, martes o miércoles está aquí, pues utilizáis el Twitter del programa, @elmaticope, ponéis doctor Cercadillo y vuestra pregunta, @elmaticope. Mientras llegan vuestras preguntas, yo tengo alguna que me he hecho yo de mi propia cosecha. Por ejemplo, doctor, el tema de las gengivitis, de las periodontitis, eso que parece que no debería ser habitual, aquello que te comes una manzana y la manzana acaba sangrando, la manzana no, tus encías. ¿Por qué pasa eso? ¿Es normal que las encías sangren?
Bueno, efectivamente no es normal, ¿no? Si ya llegamos a un punto en el que comiendo, y además esto lo ha comentado una vez a un paciente, ¿no? Me di cuenta un día que me dio mucha vergüenza mordiendo un plátano, ¿no? Sí, y estaba compartiéndolo con tal, y bueno, claro, y entonces claro, esto es que ya estamos en un extremo en el que está la inflamación de nuestras encías que ya a lo poquito que toquemos sangra, ¿no? Uh-huh. Eso es un signo, que identificamos con una inflamación de las encías. Puede ser una inflamación leve, como una gingivitis, o ya hemos pasado esta gingivitis y estamos ante una periodontitis, que la diferencia es que la gravedad de la enfermedad supone ya pérdida del hueso.
Ya, pues antes de llegar a eso, al dentista...
Muy importante.
Muy importante. Y hay dentistas que te dicen, yo sé que me llegan a mí esas, me dicen, utilice usted un colutorio y ya está, enjuáguese y ya la cosa está solucionada.
Claro, esto podríamos decir que, bueno, hace años... Pero años, hace 20 años se podría admitir, o 25, pero fijaros, hace más de 60 años, ¿no?, que en Suecia ya se descubrió el origen, los problemas de las encías, cómo prevenirlos, cómo cuidarlos, cómo tratarlos, ¿eh? Uh-huh. Hoy en día lo más importante no son ni enjuagues ni la pasta, es el cepillo, el efecto mecánico del cepillo, el remover, el eliminar la placa, los restos de alimento, lo que se nos queda alrededor del diente y en unión con la encía. Y luego, además, viene una serie de instrumentos para limpiar los espacios entre los dientes. También muy importante, porque muchas veces se nos olvida. Limpiamos con el cepillo la parte de las caras superficiales de los dientes, pero entre diente y diente necesitamos el hilo de seda y los cepillitos interproximales que llamamos cuando ya queda más espacio. Esas son unas normas de higiene muy básicas, ¿eh? Pero claro, pensemos que cuando tenemos ese sangrado, muchos nos dirán, bueno, pues me sangran, pues me cepillo y ya está. Ya. cuando hemos estado mucho tiempo sin acudir al dentista, hacer una revisión, una higiene, lo que tenemos ya no es placa que se puede eliminar con el cepillo, es sarro. Este sarro, por mucho que le demos con nuestro cepillo, por muy duro que sea el cepillo, no lo va a eliminar. Entonces es cuando tendremos que acudir a hacernos una revisión. Y sobre todo que un experto, un profesional, un periodoncista, alguien que tenga muy por la mano los tratamientos de encías, nos diga, bueno, pues este es el diagnóstico, usted necesita un tratamiento sencillito, o tenemos que ir un poquito más allá, o sobre todo para revertir un poquito esta la salud de las encías, es muy importante.
Iñaki, doctor, es importantísimo el que no solo limpiase los dientes tres veces al día, sino, y quien no puede tres, dos, pero hay, son tres, la norma son tres.
Pero has dicho bien, ¿eh? Quien no tres, dos, pero dos.
Pero dos, exactamente. De una vez al año como mínimo, hacerse una limpieza bucal, porque a partir de ahí se descubren muchas cosas, ¿no?
Sí, sin duda, esto que decimos, ¿no? Una revisión y una limpieza. Bueno, cada paciente necesitará, pues hay pacientes que necesitarán cada año, otros cada seis meses, otros vendrán cada año y estará todo tan limpio que diremos, oye, chico, pues muy bien, lo estás haciendo fenomenal, pues para casa. Estas revisiones, ¿por qué son importantes? Porque el problema, muchos problemas de encías, incluso las caries, no avisan. O sea, este problema de encías es porque sangra, pero no es un dolor que nos hace ir corriendo a llamar al dentista o corriendo a la farmacia. No, son los ingleses llaman la enfermedad silenciosa. Y además, ¿por qué es tan importante? Porque es la primera causa de pérdida de dientes en la edad adulta. Es decir, hay un 80% de la población general, aquí en el territorio español, que tienen problemas de encías. Y de ellos la mitad no son conscientes. Entonces, claro, por eso estas revisiones, aunque no nos duela, aunque no sea algo que nos incomode en el día a día, son muy importantes para que un buen profesional, el dentista, nos diga, oye, muy bien, o aquí he detectado una necesidad de tratamiento.
Estamos pendientes de tus preguntas. Arroba el Maticope es el Twitter del programa. Preguntas para cada martes que nos visite el doctor Cercadillo, es a esta hora, al final del programa. Tú pregunta lo que quieras sobre la higiene bucal, que el doctor Cercadillo contestará lo que le dé la gana. Como decía Canalejas, aquel presidente del gobierno de hace muchísimos años.
Efectivamente.
No, él contestará lo adecuado. Arroba el Maticope, ahí están las preguntas. Pero si quieres, visita información en la clínica odontológica OA, la tienes en Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla Cataluña, muy cerquita de COPE. Llama antes, por favor, 93-343-6641. Ese es el teléfono. Vas a conseguir una primera visita totalmente informativa y gratuita. 93-343-6641. A internet, www.aoa.es. Doctor, gracias.
Gracias a todos.
Hasta la próxima. Adiós.
Buenos días.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Sí, lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
y si pasa algo, te lo cuenta.
La noticia del día, de madrugada, esa operación conjunta entre
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La portavoz. De lunes a viernes, de 4 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Al Matí.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Tancant la botigueta després de la salut bucal amb el doctor Cercadillo, la salut gastronòmica, perquè jo crec que és salut parlar amb el David Lienas, que és el director de l'Escola Villar de Barcelona, i parlar sobretot dels super aliments. David, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Recordo que fa unes setmanes parlàvem de la quinoa, després vam parlar de l'espirulina, i avui vols oferir-nos un plat amb plàcton, no?
Exacte.
És comestible, el plàcton, per les persones?
A veure, no totes les varietats de plàcton ho són, el que passa és que hi ha una empresa que treballa aquí a les Canàries, que és la primera que, després d'uns estudis que han durat uns quants anys i en els quals s'hi han invertit uns quants milions d'euros, han obtingut una de les varietats de plàncton que permet ser consumida pels humans i que, a més, és fantàstica, no només a nivell de salut, sinó també a nivell de sabor.
Que meravella. I què fem amb aquest plàncton? Una truita o què hem de fer?
A veure, de fet, el plàncton us heu d'imaginar com un pols de color verd.
Sí.
Val? I la gràcia seria utilitzar-lo, primera, sense aplicar-li massa calor. Per tant, no és allò que ho comencem a coure amb una sopa, sinó que seria més aviat al final un cop la traiem del foc, per tal que no perdi propietats ni sabor. I per una altra banda, s'ha d'hidratar sempre, és a dir, no el podem posar en un element que sigui, perquè ens entenguem, que no tingui una base aquosa.
Sí, és a dir, primer l'hem d'hidratar, i un cop hidratat el podem treballar, el podem preparar, no?
El que passa és que aquí podem fer gampes, és a dir, a l'hora d'hidratar-lo, per exemple, jo us proposava fer una recepta. Hem de pensar que dona gust de mar, gust perquè ens entenguem tots i totes. quan nosaltres mengem el plàncton, hem de pensar que és l'aliment també que mengen, per exemple, les gambes.
Ah, sí.
I la gamba perquè és d'aquell sabor, entre altres coses, pel que menja.
Clar que sí. Sí,
llavors, per
sí,
tant, sí. Allò que nosaltres mengem té gust intens de gamba, d'escopinya, és a dir, té un gust de marisc, podríem dir, no?
Sí.
Llavors, tot el que sigui incrementar el gust del marisc, fins i tot sé que hi ha un restaurant molt conegut d'aquí de Catalunya que té moltes estrelles, que li injecta una mica de plàncton amb aigua a dintre del cap de les gambes.
Anda.
Perquè quan la gent s'ho mengi és allò que xuclen i té encara més intensitat de sabor.
Que interessant.
No? Jo us proposava fer un plat que és una tradició aquí, que seria les cloïsses amb salsa verda, que és molt fàcil de fer,
sí.
Però que li podem variar la recepta. I en comptes de posar-li julivert, li posem el plàncton.
Ah, molt bé.
Què us sembla?
Em sembla molt bé. El plàncton el trobem on hem d'anar? A Gourmet del Corte Inglés, per exemple?
Jo diria que botigues, sí, més especialitzades. Exacte. Això encara no està molt estès, podríem dir.
Molt bé. A veure, en un parell de minuts, com ho fem, això?
Mira, agafem unes cloïsses, d'aquestes, per exemple, gallegues, ben grosses, ben maques. El que hem de fer, si no estan purgades, que això ho podem preguntar primer, és purgar-les una mica, que vol dir que les posem amb aigua, amb una mica de sal.
Sí.
Sobretot, una recomanació. L'aigua, el que hem de fer és... Clar, són bivalves, llavors, per tant, respiren. Llavors, per tant, el que hem de fer és tirar l'aigua d'un recipient a un altre, d'un bol a un altre, per exemple, des d'una certa alçada, perquè s'oxigena una mica aquesta aigua.
Uh-huh.
I aquesta aigua, sobretot, l'hem d'anar canviant cada aproximadament mitja horeta.
Molt bé.
Aleshores, les cloïsses s'obriran, deixaran anar la sorra que tenen, i un cop les tinguem netes, les passem una mica per aigua dolça i les posem a coure amb una cassola, per exemple, un quilo de cloïsses per 4 persones, les posem a coure amb una cassola amb un rajolet amb mig got de vi blanc.
Molt bé.
Un cop s'hagin obert i s'hagi begut el vi blanc, li tirem una mica de farina, una cullerada o dues soperes de farina,
sí.
Mullem amb una mica de fumet, un got de fumet de peix, és a dir, aquest brou de peix, i deixem que es lligui tot el conjunt. I quan ja estigui tot ben lligat, si cal una mica de sal pel fumet, i quan ja estigui tot ben lligat, al final ho retirem del foc i li afegim, compte, molt poca quantitat de plàncton. És a dir, estem parlant d'un gram per cada dues persones.
És boníssim i tindrà el gust de mar que possiblement li faltava, afegit. Doncs mira, plàncton, ens quedem amb aquest superaliment. La setmana vinent seguirem buscant, cercant i trobant superaliments. Gràcies, David.
A reveure.
Una abraçada. Adeu. Al David Lienas, el director de l'Escola Villar. Abans de marxar, 30 segons per les notícies, per l'última hora, i recordar-te que ja queda menys pel gran concert simfònic de Rafael. Forma part del concert Millennium, del festival Millennium. Arriba el 21 i el 22 de desembre a Barcelona, el gran Teatre del Liceu, 70 acompanyat de 70 músics, i ja tens les entrades a la teva disposició a 3W.